Bona tarda i benvinguts a aquesta retransmissió del ple, tal com us hem anat anunciant durant el dia, aquests dies previs i avui, sobretot durant la jornada d'avui, perquè és aquest dimecres 27 de maig del 2026, l'últim dimecres de mes i per ell podríem dir, que és quan hi ha prevista aquesta sessió ordinària, una sessió marcada per 27 punts a l'ordre del dia, coincidint també amb el dia, i pregs i preguntes, com és habitual, tant dels grups de l'oposició com de les persones que assisteixen de públic. Ja podem veure imatges de la sala de plens de l'Ajuntament de Piera, on pràcticament doncs ja es veuen tots els regidors del govern asseguts a la seva posició i mica en mica també doncs arribant la resta de regidors del consistori i també dels grups de l'oposició. Doncs bé, a l'espera de que comenci aquesta senyal d'aquesta retransmissió, com us diem, del ple ordinari del mes de maig, us avancem alguns dels punts, i és que hi ha hagut un que s'ha afegit a última hora, que és aquest punt que fa referència al manifest dels municipis davant el Plater, que és ni més ni menys que un manifest que fa referència a diversos municipis que diuen com volen que es desplegui les energies renovables al territori, que expressen preocupació perquè consideren que el pla pot ser massa centralitzat. És un dels temes, com us diem, que segur que es debatran ara mateix quan estem pendents de rebre aquesta senyal, i per tant, en el moment que el rebem ara mateix, doncs donem entrada a aquesta sessió.
27 de maig, quan són les 6:01 de la tarda, iniciaríem aquest ple amb la lectura d'un manifest dels municipis davant del Plater. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Moltes gràcies i bona tarda. Procedeixo a llegir el manifest. Els batlles i les batllets de sotassignants volem expressar la nostra preocupació i desacord davant de la proposta del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya, Plater, elaborada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. L'any 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la llei 16/2017 de canvi climàtic, que estableix com a objectius la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la transició cap a un model climàtic neutre, la coordinació entre administracions i la participació activa de la ciutadania, dels agents socials i econòmics. Aquesta llei també impulsa la transformació d'un model energètic basat en la descarbonització, reducció de la dependència exterior i protagonisme del territori. Tanmateix, considerem que el procés d'elaboració del Plater no ha estat alineat amb aquests principis. Malgrat la feina tècnica realitzada, el pla s'ha desenvolupat sense una participació real i efectiva del món local ni del conjunt del territori. El Plater respon principalment a un model centralitzat i orientat als grans operadors energètics, en detriment d'un model distribuït de proximitat i amb retorn al territori. Aquest enfocament deixa en segon terme les iniciatives locals i comunitàries i limita les oportunitats d'un desenvolupament energètic més equilibrat i arrelat. El document presenta mancances rellevants com la falta de definició de les línies d'evacuació i sistemes d'emmagatzematge, així com l'absència d'altres tecnologies emergents més enllà d'energia eòlica i fotovoltaica. Igualment, no incorpora una visió global que integri l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques existents que tensionen el territori, com el PlemCat o l'AMAT. El plantejament actual pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i una afectació important en les masses forestals amb impactes potencialment irreversibles. A més, genera desequilibris territorials evidents, amb una afectació desproporcionada a municipis petits i entorns rurals. En aquest sentit, considerem que el volum de potència instal·lada, megawatts, que el Plater assigna als municipis no està degudament justificat ni respon a criteris objectius, transparents i equitatius. No es té en compte la proporcionalitat en nombre d'habitants, el parc d'habitatges o la realitat socioeconòmica de cada municipi, generant una càrrega excessiva sobre determinats territoris. Aquesta planificació ha de ser consensuada amb el món local i basada en criteris de justícia territorial. No es pot exigir als territoris rurals que assumeixin la generació d'energia, que també es pot introduir en entorns urbans pel simple fet de disposar de menys mecanismes de protecció davant de dinàmiques d'especulació energètica, fet que pot compartir que aquests territoris en autèntiques zones de sacrifici energètic. Es preocupa especialment la possibilitat d'expropiacions derivades de la declaració d'interès públic, així com la manca de recursos tècnics per als petits ajuntaments a poder avaluar adequadament la proposta d'aquesta magnitud. Per tot això, reivindiquem que les administracions locals hem de ser escoltades i tenir un paper actiu en la definició del model energètic que afecta directament al territori i a la qualitat de vida de la ciutadania. És imprescindible obrir un procés de diàleg real, transparent, participatiu amb el món real, amb el món local, la ciutadania i els agents socials i econòmics abans d'avançar en la seva aprovació. Reiterem el nostre compromís amb la transició energètica com a eina imprescindible per fer front al canvi climàtic i avançar cap a un model energètic net, sostenible i just. Defensem un model basat en la generació distribuïda i de proximitat, prioritzant els espais antropitzats, preservant el sòl agrari i natural, garantint una participació efectiva de la ciutadania. Per tot plegat, demanem al Govern de la Generalitat que s'aturi la tramitació del Plater fins a garantir un procés real de participació territorial, que reconegui el contingut i plantejament del pla incorporant les aportacions del món local, que s'estableixin criteris objectius transparents i consensuats per la distribució de la potència energètica, que els municipis i les comarques siguin escoltats i implicats de manera efectiva en la definició del model energètic, que la planificació energètica tingui en compte la diversitat territorial i no es desenvolupi de manera centralitzada, que es prioritzi la generació distribuïda i en espais antropitzats per damunt de la concentració de sòl rural, que s'impulsi un treball conjunt amb els ens locals, els consells comarcals, els agents socials i econòmics per tal de definir un model compartit, equilibrat i respectuós amb el territori, que l'energètica pública s'integri plenament en la planificació i desplegament del model, amb un paper actiu arreu del país, que els projectes energètics puguin ser gestionats sota el control públic local com a garantia de sobirania energètica i desenvolupament just i arrelat del territori. Reiterem que la transició energètica només serà viable si és justa, equilibrada i construïda amb el territori, no contra el territori. Finalment, acordem fer arribar aquest manifest al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, al Parlament de Catalunya, a les diputacions, als consells comarcals i a les entitats municipalistes del país, amb la voluntat que sigui tingut en consideració en el procés de definició del model energètic de Catalunya. Així mateix, instem a totes les administracions implicades a obrir espais de treball i coordinació amb el món local per garantir una transició energètica justa, equilibrada i respectuosa amb el territori. Aquest mateix manifest ha passat per més de 200 ajuntaments de diversos comarques del nostre territori. A la nostra comarca, perquè en siguem conscients, ja de 33 municipis ja ha passat per 17, nosaltres seríem el 18è, concretament ha passat ja per Argençola, Bellprat, Calaf, Calonge de Segarra, Castellolí, Copons, Prats de Rei, Jorba, Montmaneu, Òdena, Pujal, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgaioles, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles i Veciana. I bé, d'això de Capiera, més a més, té la singularitat que tenim més d'una vintena de quilòmetres quadrats de protegits per la zona de protecció especial d'aus de la xarxa Natura 2000 i que com a territori hem pagat amb escreix el fet de tenir una infraestructura de país com pot ser l'abocador de Can Mata, i pensem doncs, que aquest tipus de macroparcs fotovoltaics no pertoca aquí, i simplement això.
Moltes gràcies. Bueno, simplement és això que ens tenim amb aquest manifest i com ha llegit el regidor, doncs ara sí que començaríem el ple amb l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Les votem totes o anem una per una? Espérate. Una, dos, tres. Vots a favor de les actes? Doncs quedarien les tres actes aprovades per unanimitat. Ara passem al punt número 3, que és resoldre la discrepància i aprovar la certificació número 2 del mes de gener del 2026 de la reparació de la coberta de xapa gracada de la pista coberta i edificis vestidors annexes al pavelló municipal de Piera. Té la paraula el regidor Ivan Pujol.
Gràcies, alcaldessa. Doncs aquí el que estem passant és l'aprovació per pagar, diguem, aquesta certificació degut a l'informe d'intervenció. I bueno, en tot cas, doncs, no sé si el meu company Jorge doncs, dirà el criteri tècnic.
Vale, en ambos casos el informe de intervención lo que dice es que en el momento que se hizo la certificación no había crédito. Bueno, esto es un apunte contable, que nosotros estas dos operaciones en concreto las teníamos blindadas por el préstamo estaba de inicio, lo que pasa es que contablemente a nivel de intervención no se hizo el traspaso y por esa razón pues se alega de que no hay crédito, el crédito había más que suficiente.
Muchas gracias. ¿Alguna cuestión, Javi? Francisco, Antonio, Jordi?
Nosaltres, des de Son Pere, més manifestar la nostra voluntat de que s'arregli tot el que s'hagi d'arreglar amb la màxima urgència. Ens abstindrem, bàsicament, perquè amb aquests conflictes, aquestes coses administratives ens perdem, llavors, però que molt a favor de que s'arregli la coberta dels vestidors, evidentment.
Moltes gràcies. Josep?
Nosaltres, evidentment, també estem d'acord en que aquesta certificació es pagui, que es pagui perquè la feina s'ha fet i l'empresa ha de cobrar, però que no estem aquí és per aixecar discrepàncies, no som pas el govern, no hem influït per res, ni en sabem què s'ha fet ni què s'ha deixat de fer, per tant, la discrepància l'ha d'aixecar el govern i no pas a l'oposició. Nosaltres votarem en contra pel simple fet aquest. Estem d'acord en el pagament i en que es pagui la factura, però la discrepància no es porta a nosaltres.
Bueno, fer la puntualització que qui porta la discrepància al ple és intervenció, no és el... Llavors, el govern, òbviament, votarà a favor, però és responsabilitat de tots. Vull dir que nosaltres no, està amb el seu dret, faltaria més, però vull dir que no és que nosaltres no, teniu tota la documentació, sabeu com funciona, s'ha explicat, i qui obliga, perquè ja ens va passar, no havia passat mai, ja va haver un ple que... es va procedir de fer d'aquesta manera, que inclús el regidor en una altra legislatura d'Hisenda també es va sorprendre i va fer la pregunta, i bueno, doncs ara és així i així ho fem. I com que entenem que la gent que ha fet la feina ha de cobrar, doncs ho fem i aixecarem la mà com no pot ser d'una altra manera.
Volia esmenar un error en l'apartat de fets i fonaments a la data, que posa any 2020, octubre del 2026, el correcte és 2025.
Vale. Val, doncs apuntem aquesta esmena i passem al punt a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Doncs quedaria aprovat amb els vots en contra de Junts, les abstencions de Vox, dels dos regidors no escrits i de SOM, i els vots a favor de l'equip de govern. Ara passaríem al punt número 4, que ve amb la mateixa línia que el punt número 3. Té la paraula el regidor Ivan Pujol.
Gràcies, alcaldessa. Exactament el mateix. En aquest cas és sobre les obres de pavimentació i voreres i millores a les xarxes d'abastament d'aigua potable del Portell, i és exactament el mateix que en el punt anterior.
Moltes gràcies. Alguna qüestió, Javi? Francisco? Jordi?
Aquí ens trobem un cas semblant, és a dir, molt a favor de que es facin millores, totes les millores que feu el poble, molt a favor. I aquí aprofitem que feu això de l'abastament d'aigua potable al Portell, recordar que el Portell no té encara xarxa de clavegueram, és un projecte que seria relativament no dels més complexos dels que ja s'hi havia treballat. No ho deixeu, perquè estaria bé que cada legislatura es fes com a mínim una xarxa de clavegueram a algun lloc. Recordeu que teníem el Portell i Can Mussarro com molt en línia. Pues, bueno, cada vegada que tenim ocasió, des de Son Pere ho recordem, perquè pensem que estaria molt bé, més enllà de portar l'aigua, que és evident que és fonamental, pues, o sigui, resoldre el tema de les aigües brutes també és molt important.
Merci, ho tenim previst i ho tenim contemplat.
Doncs el mateix que l'altre punt, totalment d'acord en que l'empresa que ha fet la feina que ha de cobrar, els millors als barris evidentment que han de ser, i a més en el Portell en aquest cas, però no som aquí per aixecar discrepàncies, perquè tampoc hem intervingut en aquest expedient nosaltres.
Insisteixo que som aquí per aixecar discrepàncies, en tant en quant és intervenció qui ens envia al ple i ens obliga a haver de fer a través del ple la discrepància. Sí que estem al ple per aixecar discrepàncies, i com a equip de govern, com que la gent, si no votem a favor, no cobra, nosaltres votarem a favor. Dit això, vots a favor? Abstencions? Doncs vots en contra? Doncs igual que el punt anterior, quedaria aprovat amb els vots en contra de Junts, les abstencions de Vox, els regidors no escrits i de SOM, i els vots a favor de l'equip de govern. Ara passaríem al punt número 5, que és l'aprovació inicial de la modificació de pressupost número 1226. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Les modificacions pressupostàries poden ser de dos tipus. Perdona. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas es cuando se hace una incorporación de Romanent, donde se inyecta dinero en el presupuesto ya aprobado. Cualitativa quiere decir que lo que se hace son mover partidas. El presupuesto no se toca, lo que se hace simplemente se ajustan partidas. En este caso han habido dos licitaciones en concreto que han estado por debajo de lo que se había presupuestado, la Escuela Bressol y el parking de autocaravanas. Ya hicimos un movimiento en el parking de autocaravanas, que ya es, quitamos un dinero para inyectarlo en otra partida, y ahora lo que hacemos es la licitación de la Escuela de Bressol, la climatización, que ha resultado por un importe de 100.000 euros menos, y lo que hacemos es una reasignación de estos recursos. No se altera el equilibrio del presupuesto, porque lo único que se hace son mover partidas. En este sentido, aprovechamos este dinero sobrante, unos 120.000 euros entre estas dos partidas, y lo distribuimos en varias partidas. Una, pues, hacemos pilonas extraíbles de estas que van con mando a distancia para blindar el parking de la Escuela Bressol, para evitar que por las noches, pues bueno, pues que se evita ahí el parquineo, que se evita ahí hacer botellones. Esto tiene un coste de 12.000 euros. A nivel de pabellón deportivo hacemos un cambio de partida, había unos 5.000 euros que se habían quedado ociosos, los sacamos, los pasamos al programa del campo de fútbol para, era unos sillones móviles que bueno, si acaso la compañera podría explicarlo. Luego hacemos también, como seguimos incorporando más personal, nos hemos quedado cortos en la plantilla de equipos informáticos, incorporamos 15.000 euros más. Y luego también unas obras que vamos a hacer dentro de Pirata Televisión por importe de 50.000 euros, que entonces que esto va entre mobiliario y obras que hacemos. Y por último, un problema que hay de canalización de aguas pluviales en Bos de la Liga, que ahora se va a hacer el asfaltado, y este proyecto no estaba incluido dentro de este asfaltado, y lo que tenemos que hacer es, bueno, tenemos que dotar esta partida para solventar estos problemas, que la verdad es que son bastante graves para el vecino.
Moltes gràcies, Jorge. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Jordi o Marc? No? Algú? No? Doncs passem al punt a votació. Vots a favor del punt? Abstencions? Quedaria aprovada amb els vots a favor del govern i les abstencions de l'oposició. Ara passaríem al punt número 6, que és la desestimació del recurs de reposició presentat contra l'aprovació definitiva del Duprocín. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Vale, gracias. Antes que nada me gustaría un poco explicar el concepto de Duprocín, porque suena aquí y a lo mejor la gente no entiende bien lo que es el concepto. El Duprocín es un acrónimo del Documento Único de Protección Civil Municipal. Es un plan de emergencias local que unifica las estrategias para prevenir, controlar y responder a posibles desastres. Esto es un requisito obligatorio para Cataluña. Vale, y lo que hace es gestionar riesgos como inundaciones, incendios o accidentes químicos. Es un documento que es obligatorio. Ya se intentó en julio del 2021, se hizo una aprobación inicial de este documento. Bueno, por aquella razón se aprobó por unanimidad de todos los presentes en plenario, entre los que yo me incluía. Y bueno, no se puso a exposición pública. Es un documento que se tiene que someter a exposición pública. Se envió directamente a la Comisión de Protección Civil, que nos hizo un retorno el 21 de diciembre de 2021, alegando que había unos defectos de forma. Unos defectos de forma que hubieran sido subsanables. Lo que pasa es que como no se hizo un plazo de los 10 días, lo que se hizo se desistió, ¿no? Y entonces automáticamente este Duprocín pasó al Calaix. Lo recuperamos nosotros en el 24 de diciembre de 2025. Se aprobó inicialmente, evidentemente se tuvo que actualizar porque había mucha información que estaba desactualizada. Se tuvo que poner en línea, sobre todo a nivel de teléfonos y personas de contactos. Se aprobó inicialmente y se sometió a debate y a información pública. Durante ese proceso, durante ese tiempo de alegaciones, se presentaron alegaciones que se desestimaron en el pleno ordinario del 25 de marzo de 2026. Se dejaba la vía abierta a un posible recurso. Ese recurso entró el 24 de abril de 2026 y ahora lo que estamos haciendo es, luego durante esta fecha, el 14 de mayo, hace poco, se recibió del informe del Departamento de Interior, donde se informaba favorablemente de este documento. Entonces, lo que hacemos hoy es estimar una de las alegaciones, sobre todo un tema de información pública que solicita este ciudadano, se desestiman el resto y ya se pasa para aprobación definitiva.
Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión por aquí? ¿No? No. Doncs passem al punt de votació. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? Abstencions? Vots en contra? Doncs quedaria aprovat amb els vots a favor dels dos regidors no escrits i l'equip de govern, les abstencions del Vox i els vots en contra de Som i de Junts. Ara passaríem al punt número 7, que és el pla de prevenció de drogues de Piera. Té la paraula la regidora Susana Jornaler.
D'acord, portem a votació el pla municipal de drogues de Piera. No en teníem, municipis del voltant sí que en tenen, i bueno, doncs m'hi vaig posar a analitzar l'obra. De tots he sabut que hi ha consum i que hi ha, no, que tenim problemàtiques, i llavors el millor és arremangar-se. Llavors es van crear unes taules de treball on ha participat molts agents associats que treballen al poble. Sí, ha participat la policia, policies local i policia i Mossos d'Esquadra, els regidors de festes, els regidors que han vingut, ha vingut el regidor també de seguretat, a treballadores socials, educadores socials de Consell Comarcal que presten l'atenció aquí a la Bòbila de Piera, al CIS, que és el servei, un servei especialitzat, al prevere de la parròquia, el referent d'emancipació i inclusió juvenil, la treballadora social de l'EAP, el tècnic de joventut de la Noia, el director del Castell de Fang, referents i educadors del PIL de Pierola, el director del PIL de Pierola i Castell de Fang, fisioterapeuta del CAP, bueno, gent d'Espot, o sigui que són gent que és especialista de drogodependències també, personal, la coordinadora pedagògica i tècnica d'integració de l'INTS, del Guinovarda, de l'Institut Guinovarda, de l'Escola de Piera, de la Piària, infermera de salut i comunitat, ai, de salut i escola, del CAP de Piera i, bueno, i el CRAE. Vull dir que tots els agents que treballen al territori han estat convidats i ja han vingut. Vull dir que és un text que ha estat consensuat, ha estat treballat i ha estat consensuat per tots.
Moltes gràcies.
En principi el pla té cobertura a l'any del 2026 al 2030.
Moltes gràcies i bona feina. Alguna qüestió?
Una
qüestió per
tu? De Sant Pierre votarem a favor, felicitar perquè comprar la prevenció de drogues a Pira feia falta, i entre altres coses també agrair que en aquest cas sí que creiem que s'ha fet molt ben fet, que s'ha fet participar tots els agents que poden estar sensibles amb això, i també ens dona molta confiança que la regidora en aquest cas que ho porta té molta experiència en el tema, per tant també t'ho volem fer saber que això ens dona molta confiança.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Em sumo a la felicitació també com el Jordi, no només de la regidora sinó també tot el personal de serveis que ha intervingut, m'ho vaig estar mirant, centres educatius, centres de salut, policia, doncs anem de la mà una miqueta per posar ordre en aquest tema que Piera malauradament som notícia dia sí, dia quasi també. I tinc un parell de dubtes que m'han sorgit llegint-me la documentació. Primer de tot, si heu plantejat alguna actuació semblant, perquè en l'estudi que heu elaborat es comenta que, clar, hi ha un dels inconvenients que tenim a Piera, la dispersió, no? Si així com per Cap d'Any o per Festa Major es presenten els autocars, per exemple, per fer un oci segur, no?, en aquestes nits, si s'han plantejat altres accions durant el llarg de l'any que només siguin festes, que no només siguin festes, no?, per protegir una miqueta el jovent de la vila, dels barris també, no?, que es vulguin moure o vulguin participar d'altres festes. Això seria una pregunta. I després també m'ha sorprès, o no, una de les coses que es comenta en aquest document, i és el que quan associem droga o quan parlem de droga associem joventut. Però justament en aquest pla s'ha detectat que no, que també hi ha molta gent adulta i grans, no?, en la vellesa, que tenen drogodependència, ja siguin ansiolítics, ja altres medicaments, no?, cosa que ho podem intuir, però quan ho veus amb xifres doncs t'esperbera una miqueta. Llavors la meva pregunta també va encaminada cap aquí, ja que a la pàgina, crec que era la pàgina 14, sí, deia que hi havia hagut moments de tensió a les farmàcies o al CAP de Piera, que malauradament doncs, si alguna vegada hem estat allà i ho hem pogut veure en directe, no?, males paraules, nervis per part d'alguns usuaris, si s'ha pensat en alguna mena d'estratègia per ajudar en aquests moments de tensió, per una banda, i després sí, també referint als barris i la gent que té aquests problemes a barris, si s'ha pensat també una manera d'ajudar-los localment. Gràcies.
S'han pensat i s'ha valorat sobretot el que dius de la dispersió geogràfica, no?, molt, perquè a més també es buscaven accions on poder donar-li la volta, no?, on no es creïn com guetos i que la gent estigui, no puguin arribar al nucli quan es fan festes, per exemple, i llavors sí que pots fomentar accions com botellons i coses d'aquestes fora del nucli, no? Compte que això és un punt de partida amb el qual s'ha de treballar i s'han de buscar accions. El bo és que hi ha gent distribuïda a territori i la idea és treballar. Alhora, com hi ha la policia i com hi ha el CAP, és quan va sortir sobretot, obvi, els problemes que tenien a salut, d'acord? Perquè, bueno, doncs quan les receptes, no? Sobretot ansiolítics i aquestes històries. Llavors, va superbé que la gent es conegui, perquè és el bo que tenen aquestes taules, és que es conegui la gent que treballa a territori, perquè a l'hora de coordinar-se, a l'hora de trucar, a l'hora de fer una trucada d'urgència, és molt més ràpid, saps? Llavors, clar, surten propostes com de dir, vale, doncs quan, obvi que surten urgències que tu no les pots tenir detectades, no? Però quan surt, tens a la llista el pacient tal que saps que té una problemàtica al darrere, doncs ja tenir la policia doncs, avisada, no? I generar, crear unes formes, unes eines de treball que com a mínim generen més confiança, no es podran evitar depèn quin tipus de substitucions, però sí que buscar pues, que la gent pugui treballar una miqueta més còmoda o més tranquil·la. No? Molt més no podem fer, o sigui, no mor aquí, es segueixen fent, això és el pla, està viu, es segueixen fent les taules de drogues, es va convocant i llavors sobre això es va treballant, es va dir que es faran accions i es faran accions descentralitzades. Però...
Moltes gràcies. Doncs dit això, passem al punt de votació. Vots a favor? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Ara passaríem al punt número 8, que és l'adquisició de l'edifici del Foment. Té la paraula la regidora Raquel Calzina.
Gràcies, Carme. Avui, bona tarda a tothom. Si m'ho permeteu, crec que és un dia històric, perquè avui proposem en el ple municipalitzar definitivament el Teatre Foment de Piera. Com tots sabeu, el Foment té més de 100 anys d'història i és un dels equipaments que tenim més importants al municipi a nivell social i cultural, i avui doncs, portem aquesta proposta a ple. Això ha sigut sobretot gràcies a tots els membres que han format part de Societat Foment, a tots els socis, a totes les juntes que hi han hagut i també a la gent de Piera que s'ha estimat aquest teatre i ha permès doncs, que tots també gaudíssim de tota l'activitat que s'ha dut a terme. A tots ells moltes gràcies i en especial també a la Junta actual perquè crec que han sigut molt generosos no només amb mi ni amb aquest govern, sinó amb Piera, perquè han entès que la manera d'aconseguir que aquest teatre segueixi molts anys més és cedir-lo i és que realment sigui municipal, garantint així que des de l'Ajuntament es programi una programació cultural diversa, estable i que a més es puguin fer les diverses actuacions i inversions que calgui per mantenir aquest espai d'una manera digna i viva. Per tant, moltíssimes gràcies a ells i a tots els piarencs i piarenques que han permès que aquest Foment doncs, tingui molts anys de vida i que vinguin molts anys més. Amb tot això, avui proposem l'aprovació dels següents punts. Primer, resoldre la discrepància plantejada per intervenció d'acord amb els motius exposats a l'informe d'aixecament de la discrepància i continuar amb la tramitació de l'expedient. Segon, iniciar el procediment per l'adquisició directa i gratuïta del bé descrit en els antecedents a canvi del deute que té Societat Foment de Piera per un import de 23.404,76 €. El punt tercer, cal deixar-lo sense efectes perquè és un error material, ja que l'informe de secretaria ja està fet, per tant, caldria deixar-lo sense efectes. El punt número quart és aprovar i disposar la despesa inherent a l'adquisició de l'edifici Foment de Piera per un import màxim total de 26.096,30 €, situat al carrer de la plaça número 19, aquí al nucli de Piera. Punt cinquè, aprovar la donació condicional entre l'Ajuntament de Piera i la Societat Foment de Piera en els termes que s'exposen a l'expedient. Punt sisè, facultar l'alcaldessa per la signatura de l'anterior acord. Punt setè, notificar aquest acord a la Societat Foment de Piera i a la resta d'interessats als efectes oportuns. Punt vuitè, donar compte d'aquest acord als serveis econòmics per tal d'incloure el Foment com a bé de l'Ajuntament a l'inventari de béns. I per últim, punt 9, inscriure al registre de la propietat aquesta adquisició als efectes oportuns. Moltes gràcies i qualsevol dubte doncs, estic a la vostra disposició.
Moltes gràcies, Raquel. Alguna qüestió?
Quines despeses suposarà i quins beneficis tindrà l'Ajuntament?
En l'expedient es posa que la donació, el cost total que es calcula és de 26.096,30 €. Això és la despesa que tindrem en què el teatre acabi sent municipal. A partir d'aquí, quina despesa suposarà per la vila el teatre? la que vulguem. Per mi, una barbaritat, perquè al final és programa cultura i per mi la cultura és un dels pilars d'aquesta societat, igual que considero que és l'educació, la sanitat i molts pilars del que tenim. Per tant, depenent del govern que hi hagi a l'Ajuntament, si és per aquest equip de govern, bastant, perquè no pararem de programa beneficis, una barbaritat. Si vols, un dia quedem i t'explico tots els beneficis que té la cultura en aquest país, però són una barbaritat i des de la regidoria, des d'aquest equip de govern, doncs no pararem en aquests beneficis siguin gaudits per tota la ciutadania.
Moltes gràcies. Francisco, Antonio, Marc?
Bé, nosaltres que sí, que ja entro en que votarem a favor, evidentment, perquè no
deixarem... Amb discrepància i tot, eh?
Amb discrepància, però. Curiós, jo sempre una mica de discrepància m'agrada posar-la. És a dir, el que no estic d'acord amb el que has dit tu és que està molt bé això de municipalitzar tots els locals. Jo no estic, bueno, nosaltres no estem d'acord en municipalitzar-lo tot. Entenem que la cultura privada o la cultura associativa és tan bona o igual de bona que la que pugui muntar l'Ajuntament. Perquè de la manera que ho has dit, semblava que dir, ara tindrem aquí el Foment i ara a partir d'ara l'Ajuntament coordinarà tot això i es faran uns actes xulos, no? Sembla que ara es facin xulos i ja fins ara no ho eren. Vull recalcar que en aquest cas hi estem a favor perquè el que no podem deixar és perdre el Foment, evidentment, eh? Vull dir, vale?
Crec que en l'exposició dels punts s'evidenciava que hi havia un deute per part de la societat Foment i en aquest cas en concret estic contenta de municipalitzar el teatre perquè crec que és la manera de garantir que aquest teatre continuï i que al final és la manera de poder programar des de l'Ajuntament i donar suport a totes les iniciatives que hi ha. De fet, una de les iniciatives que hi ha és el concurs de teatre amateur que se seguirà programant amb la pròpia societat Foment. Vull dir, no és municipalitzem i fem nosaltres el que vulguem i donem l'esquena als privats. No, no, tant de bo hi hagi molts privats a Piera que apostin també per la cultura. Els animo. Però en aquest cas en concret, la garantia de que el Foment continués amb aquests anys de vida i de cultura era que passés per l'Ajuntament i que per tant es municipalitzés. Matitzar això per si no s'havia entès. Gràcies, Marc.
I que és un edifici històric, vull dir, no estem parlant de, estem parlant d'un edifici històric que vam estar a punt de perdre perquè va caure en mans de la regidora per casualitats de la vida, perquè Déu ens va il·luminar, perquè semblava que el tema estava una mica, o sigui, anava a subhasta per aquest import, l'haguessin pogut perdre, i se sentia dir que, bueno, que ja es parlava de fer inclús 40 pisos, o sigui, semblava que estigués tot el tema està... fa mal pensar, vaja, si més no. Però vull dir, però, que és un edifici històric, és el valor, a part de tot el que se li pot donar ús des de l'Ajuntament.
Però crec que una de les deutes més importants que tenia era l'IBI, no? O la contribució.
Era
la contribució.
Sí, sí.
I això no ho sabíeu vosaltres? O sigui, és a dir, m'estranya que hagueu arribat tan tard o
l'organisme, la sorpresa. L'organisme ho sap, però nosaltres ens ho trasllada quan hi ha el problema. Tu mentrestant no...
Quan hi ha la deuta, sí.
No, entenc, no, quan, sí. Quan, però és que la deuta, és que no ho sé, perquè nosaltres ja et dic... Tu hablas con el director de l'ORGD, ¿no?
Exacto.
Explícaselo tú, ¿vale? Sí.
A veure, el 2008 assigna un conveni, sí? Per portar, precisament per poder mantenir el Foment i es compensava l'IBI. No sabem per què el 2019 es deixa de complir aquest conveni i es genera el deute. Nosaltres no érem conscients que no s'aplicava. El 2024, al maig del 2024, la regidora Raquel Calzina agafa al vuelo una carta on ja anava això a subhasta. Això anava a subhasta per aquest deute creat amb l'Ajuntament, on ni l'Ajuntament de Piera ni ningú va posar en valor continuar amb aquest conveni, perquè el deute genera d'això. El deute genera d'això. I llavors, clar, la ORGT, evidentment, si hi ha un deute i no es paga, respons amb el vent. Claríssim. Claríssim, no hi més. Vull dir, ens assabentem d'això, d'una carta enviada a Societat Foment, que resulta que el carrer era l'Ajuntament. M'explico? És a dir, si ens donem, a partir d'aquí, és veritat que... ja el novembre del 2024 ens posem en contacte amb Societat Foment. Hem tingut, com ha dit la Raquel, una col·laboració extrema a tots els socis, però ja et puc dir perquè ho hem viscut. Una cosa tan senzilla, hem estat 2 anys perquè hem tingut moltes traves, per no dir-te una altra cosa.
estranyesa de tot això és que la Junta, o sigui, jo crec que la Diputació, quan té un deute i a més d'aquest nivell i d'un local que emblemàtic, m'estranya que això no ho comuniqui l'Ajuntament amb una anterioritat, amb una certa, no sé, previsió abans d'entrar això a subhasta. O sigui, tu creus que això hagués pogut anar a subhasta sense que l'Ajuntament s'hagués donat compte? O sigui, si ens
sí, perquè ens ha passat per dues vegades. El local de Can Canals ens ha passat exactament el mateix.
Igual hauríem de revisar la recaptació amb la Diputació de Barcelona i que ho recaptés una altra persona, no? No sé.
Que et dic que hi ha una altra casa exactament igual. Aquest Ajuntament pues, escapa moltes coses. No estava signant tu ara decrets del 2016? Pues, hijo mío, i no és normal això. Pues, no, no és normal, però passa.
Però jo, ja bé, per posar-hi... I més enllà de ruixitats d'última hora i sort que ho hem salvat, jo crec que el Foment fa molts anys que es treballava perquè fos municipal i avui és un motiu d'alegria, jo estic d'acord amb la Raquel, és un motiu de dir, ostres, que bé que tenim el Foment, que el podem municipalitzar, perquè és una cosa que feia anys que s'estava treballant. El Foment, Manel, no hi ha socis, o sigui, no existeixen els socis. Hi ha els de l'Ajuntament, no, socis que no paguen quota. Dic, sí, un soci que no paga quota no és soci. Sí. És a dir, posem les coses en el seu... Si el Foment havia d'acabar així i per sort ha acabat així, perquè és el millor que li pot passar al poble.
Sí, sí, però per això que dic...
D'alegria,
aquí s'ha de dir també, perquè, coi, és que si no arriba la Raquel a arribar a les seves mans de casualitat aquest document...
Però això és per fer-nos mirar, perquè la Diputació ens ha de passar sempre un llistat dels deutes i de les coses que s'han embargat.
Sí, però si no tenim...
Si no us ho fa, heu de parlar amb la Diputació perquè ho està fent malament.
Si no tenim inventari siquiera de l'Ajuntament... Si no tenim un inventari de l'Ajuntament, siquiera.
Això, jo també, cada vegada que dieu això, quan jo vaig marxar es va fer un inventari de tot.
No, Jordi, no.
No
pots dir això perquè no hi és. No hi és.
Vam contractar una empresa perquè no és un inventari, hi és.
Des del juny del 2015 no hi
és. Vull preguntar-ho a la secretària perquè hi ha un inventari o no?
No, la secretària et dirà el que vulgui sentir. Et dic que
una cosa... No pot faltar, la veritat.
No, bueno, a l'últim... I això és... Vull dir, no és que jo ho digui, és que... està documentat l'últim...
Me deixes
acabar. L'últim document que hi ha aprovat per ple en aquest Ajuntament d'Inventari és del 2015. L'obligació d'aquest Ajuntament hagués estat que cada any s'aprovés l'inventari actualitzat. No existeix, no existeix.
Per tant, hem canviat de no hi ha inventari a que no està actualitzat. Hem canviat.
A veure, des del 2015 al 2025 no serveix el del 2015, perquè del 2015 al 2026 han passat coses, no? O no? Han passat coses, no? Doncs haurien de ser recollides.
Són 10 anys que s'ha d'actualitzar, però sí que hi és.
Ja, però és que és per llei, l'Ajuntament té l'obligació per part de la secretaria de portar l'inventari al dia i passar-ho cada any, com es passen els pressupostos, al ple. I quan es fa,
si hi ha un inventari, que ara m'ha reconegut que sí que hi és, quan hi ha una compra, quan tot això passa per comptabilitat, va directament a l'inventari. Hauria de ser així.
No sé com hauria de ser, però et dic que l'últim inventari que hi ha és inventat des del 2015.
Estic content que ara hi ha inventari, que fins ara sentia que no hi havia. Pensava, ostres, però si jo el vaig veure a l'inventari.
Actualitzat, no? No ens serveix un inventari del 2015 quan han passat 16 anys, Jordi? 11 anys, perdó. 11 anys. No, és que ni que haguessin passat 3. Passen coses. Passen coses. Això. Míriam?
Primer de tot, felicitar-nos com a vila perquè amb l'adquisició del Foment potenciem la cultura, potenciem el anar més enllà per la nostra societat i créixer com a municipi. Ara bé, no és un xec en blanc, el nostre vot evidentment serà a favor.
Discrepància també, amb discrepància.
Però mirem més enllà, aquí no, ja no hi ha cicles,
aquí
mirem
no,
per
aquí
la vila.
No, però quan pagues sí que la discrepància... Sí. Molt bé.
Exacte. És evident que el municipi no pot perdre aquest equipament i, a més, hi ha un valor històric i social com hem celebrat ara els 100 anys aquest any. Doncs, primer de tot, ens agradaria comptar, no, amb transparència, ja sigui amb el cost, com ha demanat el company una miqueta, no, doncs, com s'invertiran aquests diners en cultura, segurament estaran molt ben invertits, impacte a les finances municipals, inversions necessàries, perquè segurament es necessitarà fer millores i adequacions, doncs tot això que passi per les comissions, que passi pel ple, on hagi d'anar, i sobretot rigor i transparència per la vila i per tots. A més, no és només comprar un edifici, sinó el manteniment, sobretot això, manteniment que es pugui garantir que l'aire condicionat, per exemple, la climatització, aquestes coses seran interessants. Des de l'oposició, per tant, entenem que ens hem de felicitar tots i endavant amb la cultura.
Moltes gràcies. Doncs passem al punt de votació. Vots a favor del punt? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat amb les abstencions dels regidors no escrits de Vox i els vots a favor de la resta de membres del consistori. Ara passaríem al punt número 9, que és la modificació del catàleg. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gràcies, alcaldessa. Lo que traemos ahora aquí en este punto a votación, a consenso, debate y aprobación, es una modificación del catálogo. En concreto son 5 acuerdos. El primero de ellos, hacemos una adecuación de una plaza de ingeniero superior. La sacamos a concurso, no hubo la concurrencia suficiente como para cubrirla, y entonces lo que hemos pensado es, bueno, lo que hemos decidido es bajar un poco el listón y pasarlo a ingeniero técnico medio, ¿no? Para un poco, para abrir un poco el abanico y poder que se pueda concurrir más gente. Otro, lo que hacemos, esto es dentro del grupo A2, no cambia. Cambiamos un poco la especificación, pasamos de una plaza de arquitecto técnico en edificación a un técnico medio en edificación del mismo grupo profesional. Creamos el puesto de trabajo de cap de brigada con la categoría C2 y donde se crea la plaza. Aparte, se aprueba la modificación del puesto de trabajo de conserje, que tiene las retribuciones básicas del grupo AP con el complemento de destino y, bueno, es un baremos económicos. Y por último, se hace una corrección de errores materiales, donde en la última, pues lo que es el tema de los decimales, pues había unas pequeñas imperfecciones que había que depurar a nivel de decimales, que no, el impacto es mínimo. Con esto queda la plantilla orgánica, quedará configurada con 123 profesionales. Hay que recordar que eso supone un 24% más del 2023. Ahora actualmente en nómina tenemos, si no me equivoco, casi 115. Y con la previsión de, con todas estas incorporaciones que estamos trabajando, pues un poco llegar no al 100%, pero muy cercana al 100%.
Moltes gràcies. ¿Alguna qüestió? Antonio, Francisco, Marc, Jordi... No?
Sí, nosaltres el seu vot serà d'abstenció, evidentment és el seu catàleg, que és el que han d'organitzar internament. El que ens ha sorprès és un informe del gerent bastant dur, podríem dir, i no sé si ens podria dar alguna explicació o no d'aquest informe que està dintre l'expedient.
Però referent a què? Fes una pregunta?
Bueno, no sé, l'ha fet ell. Jo...
Bueno, ja, però has de preguntar alguna cosa que vols que
t'expliqui. Sí, li pregunto si es pot donar explicacions d'aquest informe, perquè més que un informe d'una... modificació de catàleg sembla una altra cosa.
Bueno, no? No és un informe, de fet, és un contrainforme per un informe que hi ha de discrepància de secretaria.
Però s'acusen i es diuen coses molt, molt greus.
Bueno,
no sé.
Doncs llavors, en privat, en tot cas, li
pregunta... En privat, és un document públic, que està
si és un document públic, fes una pregunta concreta i
pregunto si el senyor Gerent pot donar detall d'aquest informe i el motiu.
Però jo dono la paraula a qui he de donar la paraula, i per donar la paraula vull que em pregunti què és exactament, quina pregunta té sobre aquest informe.
Jo li pregunto directament a la persona que l'ha fet. Si vostè no li vol donar la paraula, evidentment que no li podré demanar més, ja està.
Pues ja està, pues ja està. Si no vol preguntar, doncs
no li preguntar, el que no em deixa parlar.
No, una pregunta.
No deixa parlar, vaja.
Jo li deixen parlar? No, la pregunta. L'informe, no.
Home, hi ha un informe detallat del gerència,
però,
vale, i demano explicacions. Ara, si no me'ls vol donar o no li deixa donar, cap problema.
Doncs no li deixo donar, cap problema. Alguna qüestió més? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions de l'oposició. Ara passaríem al punt número 10, que és el canvi de nom del carrer Pomera al carrer Pomar. Té la paraula el regidor.
Val, disculpeu. Bona tarda. Com saben vostès, ara fa cosa d'un any, a l'última reunió nomenclàtor es va actualitzar els noms de diversos carrers, avingudes i places del nostre municipi, carrers repetits, carrers amb errors ortogràfics i de diversa índole, i entre ells hi havia alguns carrers que als anys 70 van quedar pendents de catalanitzar. Un d'ells era el carrer Pomar, que es va passar a Pomera. No obstant, pomar és una paraula que en català és correcta. Un pomar és un camp de pomeres. Per tant,
El que anem a portar aquí, en aquest punt concret de, del ple, és de que el carrer que era Pomar es va passar a Pomera, que torni a Pomar, perquè Pomar és una paraula catalana que és un camp de pomeres. Simplement és això.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Marc?
Sí, a veure, nosaltres ara en vindran tres més de canvi de carrers, estarem a favor de tots els noms de canvis, estem a favor de catalanitzar tots els noms. Que passa que jo volia, ja que parlem del nomenclàtor i tot això, donat que el dia que vam fer la reunió de servei, del nomenclàtor, la comissió, el dia que vam fer la comissió, la secretària crec que va plantejar una discrepància o va informar d'un tema que en el nomenclàtor no estava clar. Com a mínim, era sospitós de que estàvem fent com al revés, no? Primer fèiem el ple en lloc de... Bueno, a mi el que m'agradaria és ho modificarem, això, ho posarem bé, que ens sentim ja més còmodes. No sé, és que a mi em dóna la sensació de que estem treballant d'una manera no correcta i una cosa tan senzilla com modificar un nomenclàtor que vam votar tots, vull dir, és una cosa que la vam votar tots, no és que estigui en contra, però si hi ha un error que va detectar la secretària, jo l'atendria, aquest error, o descriure de manera que quedi ben clar i que tots estiguin còmodes i fem la feina com estigui escrit allà. Ara sembla ser que no estem fent la feina d'aquella manera, que jo no dic que la manera que ho estem fent ara sigui errònia, no estic dient que sigui errònia, però almenys clarificar-ho, no costaria res, o sigui, no sé si això caldria portar un altre cop en un altre ple el nomenclàtor per acabar-ho de modificar, suposo que no hauria cap problema. M'agradaria que abans de començar a votar tot això, a veure què us
sembla. Bueno, és el que vam comentar també després, quan vam estar mirant el nomenclàtor, en l'article 8 es diu que el ple és l'òrgan que es pot, vull dir que està correctament, es poden fer, poden venir de diverses maneres, pot venir de proposta d'un barri que vulgui fer canvis de nom i llavors s'ha de fer l'article que la secretària en aquell moment va comentar, o es pot ser a proposta de la comissió del nomenclàtor, i en aquest cas doncs s'ha fet a través de l'article 8, que és a través de la comissió del nomenclàtor. Està correctament fet. Depèn d'on te vinguin, doncs ho has de fer d'una manera o d'una altra. No és un canvi de nom, el que s'està donant.
Correctament fet, perdona, correctament fet una cosa que genera aquests dubtes i però, sí, de tan fàcil solució resoldre-ho, perquè no ho resolem. És a dir, no és més fàcil resoldre-ho que entrar en un document que si ens agafem el punt aquest igual sí que estaria
Marc,
bé.
Marc, ho estem dient fent, no? que està correcte perquè no és un canvi de nom. Estem donant... Bueno, doncs llavors vota en contra, és que ja t'ho vaig dir a la comissió.
És que no puc votar en contra d'això perquè llavors, no està aquí en el ple. Estic votant en contra si canvio el carrer Pomà pel carrer Pomera. Això és el que estic votant. No estic votant la possibilitat
de retirar-ho. I si ho portem és perquè ho hem valorat i hem vist que sí que està correctament portat i ja està.
Que està, ho deixeu tal qual, eh?
Sí, sí. Àngel? Alguna qüestió? Doncs passem al punt a votació del primer canvi de nom. Vots a favor? Abstencions? Quedaria aprovat amb les abstencions dels dos regidors escrits i de Vox i la vots a favor de la resta de membres. Ara passaríem al punt número 11, que és el canvi de nom dels carrers dels Boscos de Can Martí. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Bé, moltes gràcies. Amb aquest segon punt, fa temps ens vam reunir amb els 18 veïns que viuen als Boscos de Can Martí i es van manifestar que tenen molts problemes perquè els seus carrers oficialment es diuen carrer A i carrer B. I doncs clar, això els hi comporta molts maldecaps amb el servei postal de correus, amb bueno, tots els organismes oficials. Van plantejar el problema i a iniciativa llavors de la comissió del nomenclàtor es va proposar doncs, de renombrar aquests carrers a petició amb el nom que van suggerir els veïns, que més concretament seria de que el carrer A es passaria a dir Camí del Maset i el carrer B es passaria a dir carrer Estels, un nom que van triar ells. Llavors doncs, això es va portar a iniciativa de la comissió del nomenclàtor i es va fer l'informe a l'efecte i ara es porta aquí per ser votat i aplicat.
Moltes gràcies. Alguna qüestió al respecte? No? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Quedaria aprovat per unanimitat. Ara passem al punt número 12, que és el mateix que els anteriors, però amb el nom del carrer Gotim del barri del Portell.
aquí de manera similar. L'únic que aquest és un carrer que no té nom. És el carrer que hi ha anant, que és paral·lel a la carretera BB-2241, i és la que dona, perquè ens entenguem, a la part de darrere on hi ha un centre de jardineria. No consta en cap veí empadronat, però les cases donen al carrer darrere i demanen, doncs, que es doni nom a aquest carrer, també per facilitar, doncs, amb el Garden, que té entre els dos carrers, però a vegades per descarregar mercaderies li va millor pel carrer darrere. I es van proposar als veïns, i llavors igual a iniciativa de la cuja el nomenclàtor és anomenar passatge Gutim, un Gutim per aquelles persones de que no sàpiguen, és en castellà racimo, o sigui, és un grup de grans de raïm. Ho pensaré, però t'ho diré, perquè sóc el sabia.
Sí. Gràcies.
Agafaré el dipel i t'ho diré. Ara m'has matat, Jordi. I bé, simplement a canviar el nom, això.
Alguna cosa al respecte? No?
Sí. Aquí l'Associació de Veïns del Port Ric que va fer instància, no? Ell diu que és iniciativa de la comissió, del nomenclàtor, però crec que és iniciativa de l'Associació de Veïns. No sé si entre els mateixos paràmetres que abans el Marc d'alguna manera posava en desevidència el que
deia. No, l'Associació de Veïns van dir que hi havia un carrer sense nom.
Hi ha una instància, una petició formal dels veïns.
Sí, perquè li van dir que entressin propostes
però, llavors, ja no és iniciativa de la comissió.
M'ha deixat acabar de parlar, no, que no deixa parlar sóc jo.
Bueno,
reclamaven que no tenia nom i llavors amb bon criteri del regidor va dir, doncs, feu una proposta perquè és de nom, perquè abans que nosaltres ens seiem i decidim un nom pel carrer, doncs si el barri entreu una proposta de nom com a associació, però és la comissió del nomenclàtor qui porta la proposta, no l'associació de veïns.
Arrel d'una petició d'una associació de veïns?
No. Es queixaven, igual que l'anterior, que no tenien, bueno, en aquest cas encara pitjor, no hi havia nom en aquell carrer. I deien, ostres, ja que d'això nosaltres com a comissió del nomenclàtor van dir, doncs portem el posar el nom d'aquest carrer. Però què hem fet? El que crec que és de rebut fer, a bon criteri del regidor, que és, veïns, quin nom, feu propostes de quin nom us agradaria, perquè nosaltres quan ho portem a la comissió del nomenclàtor, poder posar el nom que els veïns se sentin a gust. No li veig tampoc cap problema.
Em pregunto si era iniciativa dels veïns o de la comissió.
No,
són els que arrenca la iniciativa. Quadri amb la normativa del nomenclàtor.
La iniciativa és de la comissió.
Però veus, Carme, el que era això, precisament. Era evitar aquesta discussió que estem tenint ara, o la que vam tenir amb la secretària el dia del d'allòs. És evitar això. I evitar això és tan senzill com agafar-ho i fer una modificació que ens quadri a tots i ja no ens haguem de discutir mai
si
més.
Si estem articulant...
Que sembla tossoneria.
No, no és tossoneria. Si estem articulant... Aviam,
tu
vols fer debat d'això. Nosaltres volíem escoltar aquesta instància, perquè és el nostre deure d'escoltar que els veïns diguin, no tenim un carrer que no tenim nom i volem un nom. Ostres, Àngel, pues portem-ho a la comissió del nomenclàtor. Vale, Carme, pregunto als veïns si tenen propostes, perquè és de rebut. Jo, si tu vius al Bador com vius i algú no teniu un carrer i esteu transmetent que voleu posar un nom al carrer o que o agradaria perquè pel tema de correus o dels repartidors o el que sigui, aquell carrer de tenir un nom, doncs ho portem al nomenclàtor, o sigui, a la comissió del nomenclàtor per posar-li un nom. Hi ha dues opcions, agafar i dir, doncs mira, ens ajuntem nosaltres i fem propostes, o a bon criteri del regidor va dir, escolta'm, doncs ja que hem d'accionar aquest mecanisme que tenim, que és la comissió del nomenclàtor, doneu-nos propostes i portem propostes dites per la gent del barri. És que no ho entenc tampoc tan de liu amb això.
No, ni liu ni no liu, és fer les coses...
Les veiem de diferent manera, quan vostè estigui aquí governant, doncs ho faci com vostè, però nosaltres...
Ja arribarà el dia.
Ojalà no.
Arribarà. Queda poc.
Exacte, queden 362 dies, o 63. Dit això, passem al punt de votació. Vots a favor? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. I ara passaríem al punt número 13, que és el canvi de nom de Parc Víctor Riu a Parc Josep Maria... Espera-hi, us ha quedat tallat. Josep Maria Riu, està aquí dalt. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Sí, contesto la pregunta, Jordi. Gutim en anglès és cluster. Ja està. Contestar la pregunta del punt anterior. Gràcies al dipel que ho he buscat ara. Primer agrair doncs, amb el senyor Antoni Escudero i Costa, historiador molt estimat d'aquí de Piera, que ja en un llibre l'any 98 ens va fer notar, un llibre d'història que va escriure, de que s'havia comès una gran injustícia amb el senyor Víctor Riu i amb el seu fill, amb el Josep Maria Riu, i que cap ajuntament des de la democràcia ho havia esmenat. El senyor Víctor Riu és un fill il·lustre de Piera, com tots sabeu, que un gran mecenes, gràcies a ell ha estat possible doncs, la piscina municipal, el parc Isaac Barroia de davant, i també la construcció del parc, que ara mateix té el seu nom. Ell mateix va pagar de la seva butxaca els terrenys i inclús el notari per fer el canvi, i ho va regalar al municipi. I més concretament, el 23 de febrer de l'any 1951, l'Ajuntament va adoptar un acord de conforme acceptava aquests terrenys i aquests per construir aquest parc amb la condició doncs, de posar això. I m'agradaria llegir l'acord que va prendre el ple l'any 1951, que és molt interessant, que diu: el Ayuntamiento Pleno, vivamente emocionado por la nueva prueba del hijo predilecto don Víctor Riu Rivera, acepta conmovido el donativo y autoriza tan ampliamente como en derecho sea menester a don Jaume Fons Vidal, en calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento, pueda otorgar y otorgue ante notario que tenga bien la escritura pública de dicha finca por 25.000 pesetas a favor del propio Ayuntamiento. Igualmente, se acuerda por unanimidad que el parque que se forme se le dé el nombre de Josep María Riu Pla, hijo de Víctor Riu Rivera, actualmente fallecido, y de quien todos tenemos tan gratos recuerdos. Doncs ara és un moment, doncs, després de 70 anys, de tancar una miqueta el cercle i de fer un acte de justícia històrica una miqueta i donar-li el nom que van acordar en el seu moment, que és el fill difunt del Víctor Riu, o sigui, el Josep María Riu Pla, pel nom del parc actual.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? No? Doncs passem al punt de votació. Vots a favor? Quedaria aprovat per unanimitat. Ara passaríem al punt número 14, que és votar el punt d'urgència pel desestiment de la licitació del contracte de serveis de gestió de l'Escola Bressol Municipal del Gall Mullat de Piera. Vots a favor de la urgència? Abstencions? Vots en contra? Quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, els vots en contra de SOM i de Junts i les abstencions de Vox i els regidors no escrits. I ara sí, passaríem al punt número 15, que és el desestiment de la licitació del contracte de serveis de gestió de l'Escola Bressol Municipal al Gall Mullat de Piera. Té la paraula la regidora Gemma Millán.
Moltes gràcies, alcaldessa. La licitació ha quedat deserta i el que hem tingut que fer és augmentar la partida pressupostària destinada a aquesta licitació amb 50.000 euros més per millorar-ne les condicions, amb la qual cosa ara tenim que desistir d'aquesta licitació i iniciar una nova. Per això farem un ple extraordinari, que no sé si ho puc anticipar ja, que el fem, però la setmana que ve ja fem el ple per tornar-la a iniciar.
Ja està. Moltes gràcies. Alguna qüestió? Jordi?
Ja, una pregunta és pel funcionament, perquè ara entenem que la licitació ha quedat deserta, llavors en breu, pel que has dit, tornareu a sortir una nova licitació. En el cas de, esperem que no, en el cas de que tornés a quedar deserta o hi hagués algun problema, es pot obligar l'empresa que ara ho està portant a que segueixi o com va això? Sí, és a dir, en tot cas, els pares han d'estar tranquils que en cap cas es quedaran sense servei de llar d'infants, Vale, no, és que és important
està
perquè
està des del 2014, Jordi,
no,
allargant a...
Sí, ho sé, però com que ara estem...
No, 2014 a 2017 hi havia la licitació, es va prorrogar mica com el que va passar amb les escombraries i com el que està passant amb l'escola de música. Sí,
és perquè, bàsicament, per deixar, per enviar un missatge de tranquil·litat als pares que s'està licitant, però en el cas de que tornés a quedar zero, passés qualsevol cosa, el servei es mantindrà.
Sí, totalment.
Vull donar l'oportunitat aquesta de dir, bueno, tranquils, que no passa res.
Merci, sí. Míriam?
Doncs fa tres mesos que aquest mateix grup de Junts per Piera ja van portar en aquest ple un argumentari semblant al que avui exposaré. Quasi no canviem ni una coma. Però bueno, en aquell moment vam advertir que la gestió de l'escola Bressol acumulava massa intents fallits, massa incertesa i un desgast de recursos públics que ja no es podia justificar com un error puntual.
i el govern ens va dir que exageràvem, ens van dir que tot estava sota control. Doncs bé, avui som aquí un altre cop i tornarem a votar a favor del desistiment, perquè evidentment si no s'ha presentat ningú i hem d'incrementar la partida de 50.000 euros, doncs evidentment s'ha de fer. Tres mesos després d'haver obert una nova licitació, això era, si no recordo malament, el gener, febrer, em sembla que era, van haver d'allargar els terminis també ara, que s'acabava el termini de la presentació d'ofertes, es va acabar, no es va presentar ningú, van haver d'allargar amb l'esperança que algú es presentés, desert. Avui ens tornem a presentar per segona vegada el desistiment de la licitació, és a dir, ens tornem a retirar. Això ja no és un error de tramitació o un contratemps tècnic, és el dia de la marmota, una miqueta, no? Un col·lapse polític i, el pitjor de tot, una manca de respecte a la ciutadania i a l'escola Bressol. Ja no és un problema de tramitació, sinó un contratemps tècnic. Com s'explica una feina que s'havia de planificar amb tant temps i rigor, pretenguessin solucionar-la amb aquests tres mesos? És a dir, si realment van haver de retirar la licitació, amb tres mesos no ho entenem, si era tan complex que ho poguessin tornar a fer bé ara amb aquest temps tan curt. Què esperaven que passaria? Allargar els terminis dues vegades per acabar tornant enrere desistint és la prova clara que el govern va a remolc dels problemes i que els plecs no s'havien preparat bé. I mentrestant ho patim els infants, les famílies, les educadores, que han de conviure amb una provisionalitat permanent perquè aquest govern és incapaç de tancar un contracte amb garanties. Sí, les famílies podem estar tranquil·les, però hi ha educadores que són o del municipi o de fora que es plantegen, ostres, si cada any estem així, val la pena, no? Fa tres mesos vam ser clars i vam demanar que la regidora d'ensenyament assumís responsabilitats polítiques i dimitís. I avui, amb dos desistiments a l'esquena, en un mateix any, la petició ja no pot ser només per ella. Ens adrecem directament a tot el govern i a vostè, senyora alcaldessa, si la seva regidora ha de cessar i no vol, ho pot fer vostè. Per responsabilitat institucional. Perquè si després d'aquest ridícul ningú assumeix conseqüències, el missatge que enviem a Piera és nefast, que es poden cometre errors greus amb els diners de tots, que es pot precaritzar un servei essencial i que aquí no passa res. Em sap greu, Gemma, però si no hem fet bé la feina, doncs no passa res. Entre tots ho podem tirar endavant. Des de Junts per Piera no podem tolerar-ho i per això tornem a fer les tres mateixes preguntes. Una ja l'ha fet el Jordi. La segona és quan ens ha costat exactament als pierencs la redacció d'aquests plecs fallits que no han servit per a res. Si s'ha demanat explicacions o responsabilitats a l'empresa que els ha redactat, no a l'empresa que es vol presentar, perquè busquen sempre culpables externs, o si és que els tornarem a pagar per fer una feina que s'ha hagut de tombar dues vegades. Per responsabilitat, ja he dit abans, votarem a favor d'aquest desistiment, perquè al contrari seria mantenir obert un procés que no té cap viabilitat i que posa en risc el servei. Però que quedi molt clar que votem a favor de desencallar aquesta situació i protegir l'escola Bressol de la seva mala gestió. No pas perquè estiguem d'acord com s'estan fent les coses. La comunitat educativa mereixem respecte, rigor i solucions, no només excuses.
Bueno, com que has dit moltes coses i que ens consta que darrere de tot això estàs tu, perquè ens ha arribat que estàs tu, s'han dit moltes mentides, com que 30.000 euros que ens ha costat... Me'n deixareu parlar o no? Perquè clar... No, el gerent no m'està dient res. Estic parlant... El gerent està parlant o estic parlant jo? Estic parlant jo, no? Bueno, perquè estic dient la veritat. Ell estic dient la veritat. Bueno, me deixa acabar o com que no li agrada el que li diré, potser...
No, sí, m'agrada molt el que estic bueno, dient. Però, jo dic que el gerent no ha de fer
però política. Però me deixa... El gerent no està parlant, que jo sàpiga. Perquè tinc raó. Me deixa acabar de parlar. No està fent política, l'estic fent jo la política i vostè està fent política liant la troca. Ja està, cadascú fa la política que sap fer. La de liar la troca o la de treballar. Nosaltres fem la de treballar. Val? Llavors... La licitació és el 2017. La va fer el vostre equip de govern, el seu grup. Era el regidor d'Educació. La situació actual de l'escola Bressol és gràcies a la licitació que es va fer el 2017. El 2020 va acabar la licitació. No es va moure ni un dit, ni un dit. Si haguéssiu mogut una mica un dit, potser ara no estaríem on estem. Val? Vull posar antecedents. 4 anys i s'adjudica el 31 d'agost del 2014. Després es van fer 2 anys de pròrroga. Que és el que estava comentant el Jordi. S'assegura el servei? Sí. A quin cost? Pues el cost que tenim actualment. Val? Si s'hagués fet com es havia de fer, segurament, torno a repetir, no estaríem on estem. Cavall de cartró tenia la potestat de demanar, com tenen a vegades, perquè també vull deixar constància una cosa. Quan es va fer en el seu moment, es va fer una, espera que vull dir-ho correcte, o sigui, el que fem ara és una concessió de serveis. I
no, ara és un contracte
de serveis. Un contracte de serveis, i abans era una concessió de serveis. Aquestes dues paraules canvien molt la voluntat política de l'equip de govern que hi hagués en el moment i el que hi ha ara. Molt canvia, perquè segurament tampoc estaríem en aquesta situació. Més que res perquè està traient pit d'una cosa que tenen molta part de responsabilitat. Llavors, la segona cosa és que, clar, nosaltres hem començat també a buscar informació i resulta que el període del 2020-2022 hi ha un informe...
En el qual vostè també governava.
Però no era la regidora d'Educació.
No,
no era la regidora d'Educació.
L'urbanisme sí, el senyor Perellón també estava allà. Si s'havien fet millores, ell també podria haver apostat per aquestes.
No era la regidora d'Educació, i això no té res a veure amb urbanisme. Entenc que vostè no sàpiga com funciona, perquè si sàpigues com funcionen les coses...
Perdoni, manteniment sí, no?
Senyor Llopart, acabi de parlar, parli vostè. No és manteniment això, deixi'm acabar de parlar. La tècnica fa un informe favorable...
Quin any ha dit, perdoni?
2020-2022-2024. S'accepta una quantitat de 41.773,52 € per pagar a l'empresa, que, oh sorpresa, l'empresa no reclama mai, ni el 24, ni el 25, no reclama aquesta quantia. Nosaltres no podem pagar si l'empresa no ho reclama. Si tant surt que no és sostenible per l'empresa i no es presenta en aquesta licitació, quan ara mateix està percebent 350 i pico de mil euros i la licitació que surt és de més del doble de lo que és i no és per l'empresa viable i està aguantant any rere any amb aquests 350.000 euros amb el que suposa, no es presenta amb una licitació que és més del doble, que això ja et demostra el tarannà de l'equip de govern, val? Perquè si el seu tarannà o del seu grup hagués estat un altre, ja ho podíeu haver arreglat, eh? Si tan bons éreu, I no estaríem parlant.
Sempre sí que es tira floretes. Nosaltres a vegades reconeixem els errors. El regidor potser en aquell moment va dir que el 2017 el contracte es va prorrogar. Però es va començar a treballar des del 2017.
Jo l'he escoltat.
Sí, jo també.
Jo l'he escoltat. Ara, no m'està escoltant.
Si no se n'anirà més enllà i no vull rebatre una cosa.
Deixi'm acabar l'argumentació. Si tan bons éreu i tan bé fèieu tot... no estaríem on estem.
Responsables.
Pues tant responsables o irresponsables. No estaríem on estem, torno a repetir. Tot això ja ho hem parlat, hem tingut reunió amb la direcció i se'ls ha explicat, amb la direcció i amb tot el professorat, i se'ls ha explicat què ha passat, d'on venim, on estem i on anem. Val? No ha demanat mai cap compensació al cavall de cartró. No sé, és una mica estrany, si més no, perquè quan un té una empresa el que vol és que li surtin els números. No queixar-se de que no surten els números, tenint la possibilitat de reclamar-lo i no reclamar-los. O sigui que, poder fa pudor també això. Val? Les preguntes que es van fer de la licitació per part de Cavall de Cartró, van fer preguntes, van decidir potser que no es havien de presentar, vam allargar el plaç perquè hi havia una empresa interessada i a última hora doncs, no ha tingut suficient temps i no li ha donat temps a entregar, amb la qual cosa el que no ens la jugarem ara a tornar a caure amb això. I hem ajustat perquè, segons ells, el problema són 8.000 euros. 8.000 euros, eh? 8.000 euros. Si estan perdent de 350 a 602 no arriben, 8.000 euros, no. Les 650 és ara. És ara, perquè ara anem ja sobrats perquè no hi hagi... Creiem en els nostres tècnics, clar que hi creiem. S'estan adjudicant contínuament contractes, contínuament. Curiosament, els únics que tenim problemes és on vostè està darrere.
perdoni, jo només fa 2 anys que estic aquí dintre i no sé com funciona, com vostè ha dit, jo sóc ignorant i no sé la majoria de coses com funcionen.
Jo no li he dit això, ho està dient vostè.
No, ho ha insinuat. Però la qüestió és que si vostè em creu amb tanta capacitat política per liderar tota una AFA, gràcies, m'hauria d'haver presentat en política abans.
No posis en paraula, en boca meva, coses que no he dit. Si vostè es considera o que es consideri, és el seu problema. Jo no dic que sigui ignorant. No he insinuat res.
En fi, no. Jo l'únic que volia recordar-te, no. Carme, és no. que l'any 2017 no. és veritat que el contracte es va prorrogar, però també es va començar ja a treballar en la nova licitació. Evidentment,
com a concessió
no
de servei, no, com, no com a...
No és fàcil tirar endavant una licitació, està clar, si no ja ho hauríem fet abans, i aquí ens adjudiquem la meva culpa, jo no hi era, però me l'adjudico, si cal. Però sí que és veritat que durant aquells anys vam treballar per fer l'estudi de costos, que hi hagués la parella educativa a l'aula, l'increment de sous, l'ampliació personal, docent i de suport, i evidentment en aquell moment l'Ajuntament no estava dotat de tant de personal com ara. Això també, eh? Evidentment,
ara fa 2 dies, i ara que ens esteu portant al Tribunal de Cuentes per tot el tema de personal... El Tribunal de Cuentes, no, a Sindicatura.
Estàs barrejant temes, em sembla. Jo ara parlo de l'Escola Bressol.
Sí, de l'Escola Bressol. No, estàs parlant de personal.
No.
De personal.
Però ja estic dient que quan vam posar aquest tema anàvem limitats.
Perquè tenim 10
Estàs barrejant temes, Carme. Anem a parlar de l'Escola Bressol.
No, estàs parlant de personal.
En resum.
Estàs parlant de personal.
Sí, però estàs parlant de l'Escola Bressol. Si no posàveu personal és
perquè no li interessava o no sabíeu fer-ho tampoc. Jo què vol que li digui?
No, simplement és que avui a l'Escola Bressol tenim aquest problema encallat. Ens agradaria que es desencallés el més ràpidament possible.
A nosaltres més que ningú.
Sí, clar, evidentment. Però és que, ja et dic,
des del 2017, 3 mesos no són res.
No, és igual. La qüestió és aquesta. Tornarem a pagar l'empresa per aquesta feina?
Home, tindrem que tornar a pagar a la... Una... Ah, no, no, perquè... No. No, perquè hem modificat l'import, perquè teòricament era només aquests 8.000 euros, que era un tema d'ITES, vull dir, és un tema tècnic, és un tema d'ITES, i no pagarem a ningú més perquè és un ajustar només això, però ajustem molt més perquè no hi hagi problemes.
Val, i la segona pregunta que tenia és, ja que vostè diu que jo m'he inventat els 30.000 euros, cosa que, si vostè ho diu, quant ens ha costat exactament, si no, aquestes licitacions?
Doncs pues 6.000, espera, ho tinc per aquí, m'ho he apuntat, perquè sabia que seria el moment estrella. 6.000... No, però me parece que sí que està, eh?
Respuesta de la de los...
Espera, que t'ho dic exacte, eh? Per no dir una cosa... 6.369,44. No els 30.000 euros que s'està dient.
Per 3?
Com que per 3?
No, però home, si s'ha presentat 3 vegades aquesta licitació...
No, és una vegada.
Ah,
no, per 3,
i això,
no. Veus com
si
els
vostè
números no els té prou clars?
No, pregunto, si vostè
llavors
diu que m'invento...
Llavors la gent dona informació que no és correcta.
Llavors
la gent s'enfada i es crispa i no cal. Perquè si es vol ajudar el poble, el que s'ha de fer és venir, i si té algun dubte, col·laborar, perquè si realment el que vol és que l'Escola Bressol hi hagi... que surti ja... d'una vegada i que no tingui problemes, el que no es fa precisament és el que està fent.
Carme, justament, les preguntes que tinc
és venir aquí,
les preguntes que tinc apuntades te les vaig preguntar al gener i ningú de les dues em va respondre. Si m'haguéssiu dit al gener, aquests 6.000 euros, ja està.
Jo no, si haguessis preguntat això, t'ho haguessin respost, segur.
T'ho vaig preguntar, si vols busco a Maroteca, ja el tall, ja el buscaré i te'l penjaré a les xarxes, que sí que t'agrada molt això.
A tu sí que t'agrada mirar el xat, i tant. Estem per la feina... Si haguéssiu estat vostès per la feina, estaríem parlant d'això. Aquest equip de govern està per duplicar més del doble l'import que vosaltres destinàveu a l'Escola Bressol. Nosaltres sí que apostem per una Escola Bressol i perquè els treballadors, perquè ara també en traurà una altra moció, que ja en parlarem, els treballadors, per nosaltres és una prioritat, tots els treballadors, cosa que per vostès, permeti'm dir-li que ho poso en dubte. Perquè en aquest ple es va portar un augment de salari dels treballadors d'aquesta casa i el seu grup, Junts per Pira, es van abstenir.
Perquè darrere hi havia altres coses, potser, no?
No
ho parlem
molt
bé.
I aquí? Aquí ho sap, el que hi ha?
Simplement que si els treballadors estiguessin
no
tan
serveix.
Contents...
No cola. No cola. Míriam, no cola. No, cola, fes ben fer la feina i si vols col·laborar...
La faig, i vols, ho intento,
si
el millor
vols,
que sóc.
No, fer vídeos traient pit de coses que heu estat vosaltres a darrere durant 20 anys, no és fer les coses, és fer populisme i el paper que us toca fer, tampoc en sabeu fer cap altre més. Però si l'objectiu és treballar per l'escola de música, ai, l'escola bressol en aquest cas, haguessis vingut i haguessis treballat colze a colze, no anar darrere d'una mala informació i liant-la com ho estàs fent.
Gràcies.
A tu. Doncs dit això, passem al punt de votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat amb les abstencions dels regidors no escrit i els vots a favor de la resta de membres. A veure, ara ja anem... Vale, passem ara al punt d'urgència, a votar l'urgència de l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit H2026/6. Vots a favor de l'urgència? Abstencions? Vots en contra? Doncs quedaria aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern, els vots en contra de SOM i de Junts i les abstencions dels dos regidors no escrits i de Vox. I ara sí, passaríem al punt 17, que és l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit. Té la paraula el regidor Jorge Bernués.
Gracias, alcaldesa. Antes que nada, me gustaría explicar el motivo de la urgencia. Una compañera que es la que se dedica a hacer el trámite de las facturas tuvo un accidente sobrevenido que estuvo bastante tiempo de baja. Tuvo un percance en la autopista, casi la atropelló un camión que ha aparcado y ha estado 3 semanas de baja. Entonces, bueno, esto ha generado un pequeño colapso en contabilidad que, gracias a Dios, ya se ha incorporado y ya está arreglado. Y entonces, bueno, pues hemos podido pues acelerar el expediente. Aquí lo que traemos es una relación de facturas que había en una bolsa de vinculación, que es una donde se distribuyen los costes en todas las facturas, que quedó un poco... Bueno, hubo ciertas partidas de asfaltado que no se contemplaban, que entonces lo que hizo fue un poco violentar la bolsa y dejar sin saldo. Entonces, una de las ampliaciones que hicimos de Romanén, cubríamos este déficit y entonces lo que hacemos ahora es poder pagar estas facturas. A partir de aquí...
Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Jordi Pau?
Sí, gràcies. Aviam, entenem, entenem, perquè ho hem viscut, el que suposa quedar-se sense crèdit, no poder pagar perquè hi ha hagut partides que s'han menjat altres per vinculació i això, però ens sorprèn molt que estem parlant de factures, sobretot de llum, del mes de març. Un dels pressupostos més alts que ha tingut mai Piera, el mes de març ja no pot pagar la llum, no pot pagar l'assegurança de vehicles, que si diguessis no, és que són tot vehicles nous que no estava contemplant, no, mira les matrícules i són vehicles que ja existien en el parc mòbil d'aquest ajuntament. Hi ha factures de petit material de manteniment diari de la brigada, hi ha factures de gas, hi ha factures alguna de telèfon, em sembla. Em sorprèn, doncs, que aquestes factures altes de manteniment de llum, que es podien abans, que en el moment s'havien queixat que eren molt altes i segueixen produint, no tinguem previsió en aquest pressupost tan alt que teníem al mes de març de poder pagar la llum. Simplement era comentar això.
Quiero aclarar un poco. Sabe usted perfectamente que una de las facturas que se aprobaron anteriormente era el de asfaltado, que eso ya prácticamente eran 200.000 euros. 200.000 euros impactados en un presupuesto que no se tenían en cuenta, todo automáticamente, toda la bolsa de vinculación que son de mantenimiento, estamos hablando de electricidad, gas, pues automáticamente queda afectada la partida.
Això perquè aquest asfalt no es va posar en el pressupost quan s'havien de posar. No perquè fossin sobrevinguts, no crec que fossin sobrevinguts aquests asfalts.
Bueno, doncs moltes gràcies. Passem al punt de votació. Vots a favor del punt. Abstencions. Vots en contra. Doncs quedaria aprovat amb els vots a favor del govern, les abstencions dels dos regidors no escrits i de Vox i els vots en contra de Junts i SOM. Ara passarem a l'apartat de mocions, amb la moció en nom que presenta Vox, moció en iniciativa coordinada sobre la prioritat nacional. Té la paraula el regidor Javier Llamas.
Gràcies. El estat del benestar actual se encuentra en una crisi profunda, tensionada per una gestió migratòria que ha colapsado los servicios públicos especiales, como servicios sociales, salud, seguridad, convivencia ciudadana, afectando gravemente la calidad de vida de los vecinos. Alteración demográfica. España ha experimentado ha experimentado una transformación demográfica acelerada, pasando de una población de origen extranjero de inferior al 4% a superar el 20% en 2026. Un proceso que no responde al crecimiento natural, sino planificada, propuesta, una política de puertas abiertas. Seguridad ciudadana. Se ha observado un incremento, hostia, que no veo, claramente, alteración demográfica. España, bueno, esto ya lo he leído. Seguridad ciudadana. Se ha observado un incremento alterante de la criminalidad, especialmente en los delitos graves como el tráfico de drogas, adicciones sexuales, homicidios. Los datos de la criminalidad muestran una desproporción significativa de la tasa de condenas extranjeros, es notablemente superior a la de los españoles en delitos graves. Impacto normativo. Las recientes medidas, específicamente el Real Decreto 180/2026 y el Real Decreto 316/2026, agravan esta situación al facilitar el acceso al sistema sanitario.
Doncs seguint aquesta retransmissió, el moment que hem perdut la senyal, que ens arriba des de la sala de plens de l'Ajuntament de Piera, just quan el regidor de Vox estava llegint la seva moció. Estem doncs bastant endinsats al ple, un ple bastant actiu amb diferents temes, quan ara mateix sembla que torna la senyal.
Real Nacional. A este escenario es inaplazable aplicar principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios, como afirma la jurisprudencia constitucional. La jurisprudencia constitucional, existen derechos de los poderes públicos que deben regular y priorizar la comunidad que sostiene el Estado con su trabajo y su esfuerzo. Por todo lo expuesto, en el Pleno del Ayuntamiento de Piera acuerda, primero, instar al Gobierno de España a aplicar con rigor la normativa vigente en materia de extranjería, a promover programas de retorno para las personas en situación regular. Asimismo, establecer criterios de prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales, viviendas, servicios públicos, asegurando que estos recursos prioricen a quienes contribuyen activamente en el sostenimiento de nuestro sistema de bienestar. Segundo, instar a la comunidad autónoma a garantizar la prioridad nacional a los españoles en el acceso a la vivienda social protegida y bonificaciones fiscales. Tercero, instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, asegurando un uso adecuado de los recursos. Cuarto, instar al Gobierno de España a revisar el Real Decreto 180/2026 sobre la atención sanitaria a extranjeros sin residencia legal. Quinto, instar al Gobierno de España a revisar la normativa de extranjería derogando el Real Decreto 316/2026 para poder en fin el proceso de regulación masiva. Sexto, instar al Gobierno de España a modificar el sistema de seguridad social para reservar la prestación y pensiones no contributivas a los españoles. Séptimo, instar al Gobierno de España a revisar los criterios de asistencia jurídica gratuita, excluyendo a extranjeros en el proceso de expulsión. Y octavo, dar traslado al presente de acuerdo al Gobierno de España y a la Generalitat de Cataluña.
Francisco, ¿alguna cosa?
Gracias, alcaldesa. A ver, yo no quiero entrar en polémica ninguna. Ya para esto están los señores de Son, que ya entran en polémica. Pero, a ver, lo que recoge la moción, yo entiendo que el texto es, vamos, muy mejorable. De hecho, entiendo que el redactado incluso choca con la normativa europea y con la normativa española, pero eso es aparte. Pero en el fondo de la moción entiendo que el debate es legítimo, que los servicios públicos, ya le podemos preguntar a la gente en la calle, en los bares, y se habla que los servicios públicos y la necesidad de ordenar prioridades cuando los recursos son limitados, esto es esencial. Quizá la palabra prioridad nacional no me gusta, pero me gusta más, como por ejemplo en países como Alemania, que existen criterios basados en la residencia legal, la integración y la contribución al sistema para el acceso a determinadas prestaciones. Y creo que ese enfoque es razonable. Quizá la moción no, pero en el fondo del asunto entiendo que muchos ciudadanos lo consideran lógico y que quienes llevan años contribuyendo y sosteniendo el sistema tengan cierta prioridad en el acceso a recursos públicos que son limitados.
nada más tenemos que ver la escuela pública, nada más que tenemos que ver la sanidad pública como está hoy en día, está colapsada. Si es que los servicios públicos, la administración de justicia no, digamos, votará a favor, no vamos a quedar solo, ya lo sé. Pero no comparto muchos puntos de la moción, pero sí que el fondo del debate entiendo que es legítimo y entiendo que es que muchos ciudadanos es lo que piensan, ¿eh? Y aquí esto no es un tema de derecha ni de izquierda ni nada, es mucha gente lo piensa. Es decir, los recursos son limitados. Y si son limitados, pues evidentemente, pues como países como Alemania o como Francia, que tienen estos criterios basados en la residencia legal, pues se tendrían que, en este país, se tendrían que también aplicar y articular. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Sí a la prioridad nacional. No soy insolidario. Lo de casa nuestra es primero. Gracias, señora alcaldesa.
Gracias. Marc?
Sí, els de casa nostra som tots, eh? Per això és que fer una discriminació com si aquesta gent no fossin de casa o una cosa així, perquè han vingut de fora, no sé què. La prioritat nacional, això, és a dir, tot el tema de serveis que estan col·lapsats i totes aquestes coses, és evident, això no t'ho negarem. Sí, però això no s'arregla fotent fora gent, és a dir, vostè no el curo, vostè no vingui a demanar ajudes, vostè no vingui no sé què. A més, heu d'entendre que per fer una cosa així hauríeu de canviar la Constitució, ho tens clar, no? Això, Javi? Hauràs de parlar amb la Bascal a veure si us fa una ajuda i us canvia la Constitució. Vale, vale. És una mica bèstia el que proposes, la prioritat nacional és una animalada que no entra dintre la Constitució, però si algun dia arribeu a canviar la Constitució i s'ha de treballar d'això, aprofiteu pel dret d'autodeterminació i el poder votar cadascú al seu país. M'agradaria que ho aprofitéssim. No.
Gràcies, Marc. Míriam?
Sota aquest concepte de prioritat nacional, el que hi ha és un discurs, com sempre, d'odi, divisió, radicalització, ho votarem en contra.
Gràcies. Per part del govern, la regidora Susana donarà la resposta.
Hola, votarem en contra per tots els motius que s'han argumentat, però he fet una mica de recull de veritats que venen a desmuntar una mica el que tot ho tenim col·lapsat gràcies als estrangers, saps? Llavors, et donaré números que sé que després no serveixen, perquè són números que després el discurs d'odi genera molt més debat que no realment d'odi o d'exclusió que les dades, però les dades diuen... tu dius, o sigui, bueno... Raó, òbvio que està tensionat el mercat, això ja ho deies tu, tot està tensionat, però no està tensionat per culpa dels immigrants, està tensionat per les pujades de preus de primera necessitat, per la baixada dels sous, perquè l'educació i la salut estan tensionades per les privatitzacions i l'habitatge, que ha passat de ser un impost, o sigui, una cosa de primera necessitat a un impost de luxe. Tot això és el que col·lapsa, no els estrangers. Però més, dades. L'impacte de la població estrangera a serveis socials. Sí que hi ha estrangers als serveis socials, però n'hi ha també molts espanyols. És a dir, es caracteritza per l'ús moderat i focalitzat de recursos. Això està recollit i està redactat així. Lluny de saturar el sistema, aporten contribució fiscal també, perquè treballen. Laboralment fonamental pel sosteniment del nostre sistema de benestar, de pensions i serveis públics. Els migrants, en situació administrativa irregular, no tenen accés a directes a ajudes de serveis socials estructurals. O sigui, quan fins que no estàs legalment... No, has d'anar a ajudes a taules del tercer sector, d'acord? Amb la qual tampoc és així. Manera de que siguin tots legals? Regularitzar-ho. Per regularitzar, no regularitza tothom. El que es demana amb aquesta llei és que hagin portat almenys 2 anys empadronats i que no tinguin delictes ni aquí ni al país d'origen. Ho dic perquè això també, o sigui, com aquí es barreja també criminalitat, no? Perquè quedi clar. Llavors, en qüestió de lo que cotitzen, per deixar-ho clar, la Seguretat Social, a l'any 2025, va sumar més de 800.000 afiliats estrangers des de la reforma. ¿Vale? La Seguretat Social va registrar a l'any, al desembre, 3.135.581 afiliats estrangers. Aquesta xifra suposa que el 2025 ha finalitzat amb més de 800.000 afiliats, més que que abans de la reforma laboral i gairebé 1 milió més que abans de l'impacte de la pandèmia al desembre del 2019. Des del desembre del 2019, l'afiliació de treballadors estrangers ha crescut un 45% encadenat per tercer any consecutiu, increments superiors a 200.000 persones. Al conjunt del sistema, els treballadors forans representen ja el 14,1% del total de les cotitzacions de la Seguretat Social, 6 dècimes més que fa un any, perquè es fixem només en el que pensem, però hi ha molta gent que treballa. Una altra cosa, dir als empresaris, en general, a l'Estat espanyol, els treballadors llatinoamericans, d'origen llatinoamericans especialment, cobren un 22,3% per sota, o sigui, tenen, ja no la bretxa salarial de ser dona o home, no, no, si ets d'aquí o no, tenen una bretxa salarial del 22,3%. I a Barcelona, concretament, un 40,7%. Això respecte a el que cotitzen i els impactes que tenen. I llavors, en quant a la criminalitat, les persones de nacionalitat estrangera representen aproximadament entre el 25 i el 27% del total dels delictes. És a dir, el 73% o el 75% són espanyols. Ara, confonen, perquè ja agrada jugar a això, la població versus delictes. Els estrangers representen al voltant del 13% del padró total dels habitants d'Espanya, el que significa que al cometre aproximadament el 25% de les infraccions, la taxa d'incidència és proporcionalment més alta que la població nacional, però no el número, sinó la taxa d'incidència. I la tipologia delictiva que vosaltres aportàveu a que eren agressions sexuals, homicidis i no sé quantes altres coses, els experts criminòlegs assenyalen que aquesta sobrerepresentació es concentra majoritàriament en el delicte contra els patrimonis com furts i robatoris i tràfic de drogues, sovint associats a contextos d'exclusió social i manca d'oportunitats que donen no està reglat. També existeix incidència en delictes de falsedat documental degut a les dificultats per regularitzar la situació al país. Així que en cap cas, agressions sexuals i homicidis, com apunta el text. I això són dades oficials. Són dades oficials. No presumpció o el que sembla al carrer. Sembla, però hi ha molta realitat. Hi ha molts treballadors dintre de tots els sectors. Sectors indústria, sectors serveis, dintre de molts serveis, molts. Aquí ho deixem. Vale.
Moltes gràcies. Ja està. Pues, passem la moció a votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Doncs no quedaria aprovada amb els vots a favor dels dos regidors no escrit i de Vox i els vots en contra de la resta de membres del consistori. Ara passaríem a la moció presentada per Junts per Piera, que és moció per la millora de les condicions laborals del personal educatiu i de qualitat de l'educació pública. Té la paraula la regidora Míriam Carreras.
Presentem aquesta moció ja que el país està vivint una situació actual d'impacte social derivada del conflicte laboral i educatiu que viu el sector de l'ensenyament públic català en aquests darrers mesos. Les mobilitzacions del personal docent han posat de manifest la necessitat de donar suport institucional a l'educació pública i als seus professionals. I el ple de la Vila de Piera no en pot ser menys. El sector educatiu de Piera no pot esperar i per això votar a favor d'aquesta moció avui no és envair competències de la Generalitat sinó que és fer pressió institucional. És dir-li al Departament d'Educació que Piera, l'Ajuntament de Piera, es posa al costat del personal docent, de l'alumnat i les famílies de la vila. Passo a llegir la moció, intentaré anar el més ràpidament possible. L'escola pública a Catalunya és fruit d'una conquesta social. Perdó, no he dit que aquesta moció és la que presenta el sindicat majoritari del sector educatiu, USTEC, tal qual. L'escola pública a Catalunya és fruit d'una conquesta social i de lluita històrica que ha tingut com a protagonistes el professorat i altres professionals de l'educació, així com el conjunt de la comunitat educativa. Des de principis del segle XX, amb les primeres escoles municipals i els moviments de renovació pedagògica fins a la proclamació de la Segona República amb l'impuls de l'escola laica, coeducadora i per a tothom, el compromís amb una educació pública i de qualitat ha estat un element central del progrés col·lectiu. La dictadura franquista va representar una etapa d'imposició ideològica i de greus mancances per al sistema educatiu públic, amb discriminació lingüística i cultural i amb unes condicions laborals molt precàries per al professorat. Tot i això, molts mestres i professors van mantenir viva la flama de la renovació pedagògica i van sembrar les bases d'un model educatiu democràtic i inclusiu que acabaria emergint amb força a partir de la transició.
Amb l'arribada de la democràcia i l'autogovern, el professorat i els sindicats educatius, entre ells el que presenta aquesta moció, USTEC, van protagonitzar mobilitzacions massives per reclamar una escola catalana pública, gratuïta i arrelada al territori. Les grans vagues dels anys 80 i 90 van aconseguir avenços significatius en la consolidació dels drets professionals i laborals, en la reducció de les selectives, en la millora dels salaris i en l'ampliació de plantilles. Tanmateix, les darreres dècades han estat marcades per retallades i polítiques que han cronificat les precarietats, augment de les ràtios d'alumnes, pèrdua de poder adquisitiu del personal educatiu, manca de recursos generalitzats i en especial per a l'atenció a la diversitat i sobrecàrrega burocràtica. Aquestes retallades, iniciades arran de la crisi del 2008, no s'han revertit completament i encara avui continuen afectant greument les condicions laborals del personal educatiu i, en conseqüència, la qualitat del servei públic que s'ofereix. En aquest context, els municipis es veuen sovint obligats a assumir competències i despeses que haurien de correspondre a la Generalitat de Catalunya. I aquesta situació genera un greu joc estructural per als ajuntaments i evidencia una manca de finançament adequat al sistema educatiu públic. Entre altres qüestions, la frontera de les responsabilitats de manteniment i d'obra de nova als centres educatius no és clara, fet que provoca conflictes i sobrecostos municipals. Alhora, persisteix una situació cronificada de centres en barracons, així com un finançament insuficient a les escoles bressol, una etapa educativa clau que hauria de ser abordada com una qüestió de país. Així mateix, molts programes d'atenció a l'alumnat arriben tard als centres, obligant els ajuntaments a avançar recursos propis per garantir-ne el funcionament. Aquesta manca de previsió i inversió impacta especialment en els centres de màxima complexitat, on es fa palesa la insuficiència de recursos com a les aules d'acollida, el reforç del personal d'atenció educativa i la necessitat de reduir ràtios per garantir una atenció adequada a tot l'alumnat. Determinats serveis essencials per a la vida escolar, com els menjadors escolars, no estan adequadament resolts ni finançats per part de la Generalitat, fet que trasllada novament als ajuntaments una responsabilitat que no els correspon i que afecta directament el dret a una educació pública de qualitat i en condicions d'equitat. El resultat és que les i els professionals de l'educació treballen amb una dedicació laboral que sovint sobrepassa amb escreix el seu horari laboral, amb unes condicions salarials i laborals que no reflecteixen ni la importància de la seva tasca ni la responsabilitat social que assumeixen. Malgrat això, el col·lectiu ha continuat defensant, a peu d'aula i a carrer, una escola pública inclusiva, laica, democràtica, catalana, al servei de la ciutadania. Ara, davant la persistència dels dèficits estructurals abans exposats, es fa imprescindible una negociació real, que està ara mateix, per exemple, en les condicions laborals per dignificar la professió docent i de la resta de professionals de l'educació i garantir les condicions materials i laborals que permetin desenvolupar una educació pública de qualitat atenent a tot l'alumnat. Per aquestes raons, l'Ajuntament de la Piera acorda, primer, expressar el seu suport a les reivindicacions del manifest Dignifiquem la nostra professió i al conjunt de reivindicacions unitàries dels professionals de l'educació. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a acordar millores amb els sindicats representatius en les taules de negociació del personal de l'educació pública sobre les següents demandes mínimes. Llegiré només els titulars per no anar tan allargar-nos, però primer de tot, recuperar... Aquí està primera, però per mi seria l'última. Recuperar el poder, això ja a títol personal, recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris, la primera. Revertir la sobrecàrrega de treball, això seria la primera. Menys burocràcia, més recursos per atendre l'alumnat, millors horaris, abaixar ràtios, gestions innecessàries, etc. 3. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar de manera suficient i estructural el finançament de l'educació en totes les seves etapes, programes i equipaments, garantint els recursos necessaris perquè no siguin els ajuntaments que hagin d'assumir competències i despeses que no els corresponen. 4. Sol·licitar que el govern de la Generalitat de Catalunya estableixi un calendari clar amb terminis concrets per implementar aquestes mesures abans de la finalització del curs escolar 25-26. I 5. Notificar l'aprovació d'aquesta moció al Departament d'Educació de la Generalitat, al sindicat, USTEC i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè s'involucrin en aquest procés de millora de les condicions professionals i laborals. Com vostès saben, avui hi havia una reunió als sindicats, sembla que estan oberts a les negociacions per primer cop des de que es van començar les mobilitzacions, però sí que és veritat que la qüestió és molt fàcil, simplement passin una estoneta a una aula i comprovaran tot el que hi ha a dins, molt més complex del que es poden imaginar. Res més, gràcies.
Moltes gràcies, Míriam. No? Francisco?
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, jo votaré a favor, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. Comparteixo la necessitat urgent de millorar les condicions laborals del personal educatiu i de reforçar l'escola pública catalana, massa menys castigada precisament per les retallades del seu propi partit en l'època de Convergència i Unió. Però bueno, dit això, sí que avui dia, a la política tant espanyola com catalana, hi ha una contradicció i una incoherència total. Ja a tots els partits, parlo. Començant per un per l'altre. Dit això, no puc deixar de remarcar la contradicció política que representen avui determinats sectors de la dreta catalana com la que vostè representa.
en defensors de l'escola pública quan històricament han avalat models que han afavorit precisament la concertació i l'establiment progressiu dels serveis públics. També resulta difícil, i això ho he dit en molts plens, també resulta difícil no assenyalar una certa manca de coherència, també, el que he dit abans. Quan molts dels que avui reivindiquen l'escola pública no són els que l'utilitzen per escolaritzar els seus fills, precisament. Clar, tot això és incoherent, no? Per part d'un grup polític, no? Que vostè, o sigui, vostè està intentant això, suposo jo, que és per iniciativa del sindicat, no? No?
Per iniciativa
pròpia. Per iniciativa pròpia, bueno. Doncs...
Bueno.
Sí, 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 vale, vale. Bueno, doncs jo també hi crec i per això voto a favor, però deixin fer les quatre aportacions que estic fent, que em sembla que, bueno, si vostè no ho sap, o suposo, no sé si l'han dit als seus companys de partit, el seu partit, quan estava governant Catalunya, va fer retallada, precisament a l'escola pública. Això ho saben, no? Ja està, és això. I llavors, també, jo no he dit vostè, però gent del seu partit, ja no parlo de senyors que estan aquí, amb això no entro, però gent del partit, grans, home, reivindicar la dreta catalana amb models d'escola pública quan ells porten els seus fills no a l'escola pública, sinó a la privada, no concertada, sinó a la privada, home, és una mica incoherent política, però no m'estranya avui dia perquè tant a Catalunya com a Espanya hi ha una incoherència total de tots els partits. Per tant, dit això, votarà a favor, malgrat que hi ha contradiccions i bueno, les reivindicacions de la moció són totalment justes i necessàries, evidentment, i tot el suport al personal educatiu i que es mereix un suport ampli de totes les institucions i, com no, de l'Ajuntament de Piera. Gràcies.
Per resposta, suposo que aquestes al·lusions me les fareu la resta. Primer de tot, em considero docent, em considero professora, no em considero política. Això perquè quedi dit per endavant. La Míriam ara, per circumstàncies X, està aquí exercint la política i m'ho passaré molt bé els anys que m'hagi de passar. Però primer de tot sóc professora. Tinc les meves oposicions guanyades, tinc la meva plaça, a l'escola pública, intentaré defensar la pública perquè hi crec. Perquè, si no, no sé què farem com a societat. Està clar que la Junts, no, en aquest paraigües, afavoreix, no, la bipolaritat una miqueta entre pública i concertada. Ara, jo personalment, a títol personal, però estic per la pública. És on ho veiem tot, també.
Marc?
Sí, nosaltres votarem a favor, tot i que he portat els meus fills a la concertada. No, a la concertada no passa res, Es pot, a la concertada es pot, no? Sí, bueno. D'acord, doncs endavant, vale.
Ja a la pública.
Ningú més, no? Doncs...
No, si jo no deia de vostè, jo deia dels seus representants polítics, home, que diuen coses que de veritat... que és incoherència total. Després porten els seus fills no a la concertada, sinó a la pública, o sigui, perdó, a la privada, i privada d'elit. Per tant, no sé, jo, sincerament, la política des de l'Ajuntament, tenim que, des de l'Ajuntament, no? Des de la política municipal, la política de peu de carrer, tenim que donar exemple, perquè la política real, o sigui, la política catalana, la política espanyola, no funciona, sincerament, no funciona.
Vale. Nosaltres, com a equip de govern, tal com es va fer l'altra vegada, hi ha vot lliure i llavors hi ha dos posicionaments. Un que el defensarà el sentit del vot la Raquel i la resta, doncs, el defensaré jo. Fas tu primer? Doncs vinga, endavant.
Gràcies, Carme. Com avançava, doncs ens hem dividit en aquesta votació. Us avanço que l'Àngel i jo, en aquest cas, votarem a favor d'aquesta moció de l'USTEC, que, com bé dèieu, és de l'USTEC, per diversos motius, principalment perquè des d'Esquerra Republicana sempre hem estat i volem estar al costat de la comunitat educativa, això per començar, perquè a més ens sentim part del sindicalisme d'esquerres, com és l'USTEC, assembleària, sobiranista i defensora dels serveis públics, per tant, estem a favor, perquè com ells defensem una educació pública, laica, inclusiva i a més crítica amb les polítiques neoliberals, com l'USTEC, per tant també votarem a favor, i perquè, tal com consta en aquesta moció i també parlava el Francisco, condemnem les retallades que s'han patit en l'àmbit educatiu. En aquesta moció també ho fa palès i, per tant, estem a favor. Curiós, però, i em sumo a les paraules del Francisco en aquest sentit, que vostès presentin aquesta moció quan les grans retallades a Catalunya van ser el 2010-2011, quan al capdavant hi havia Artur Mas i Convergència i Unió. Llavors, em sembla curiós que ho presentin vostès, però amb tot això que hem exposat, votarem a favor de la moció de l'USTEC i donarem suport a la comunitat educativa. Gràcies.
Que he dit que no milito, USTEC? És a dir, la presento perquè és el sindicat que ha elaborat aquesta moció i em va semblar, com a docent, vingués d'on vingués, evidentment que no hi és una cosa que no toqués, la presentaria.
Val, doncs la resta de membres el que farem és ser una abstenció. I en l'abstenció, els motius que exposem crec que són prou clars. Primer, en primer lloc, perquè el departament, tal com has comentat, Míriam, el Departament d'Educació actualment ja es troba en procés de negociació amb els sindicats, i el que em planteja aquesta moció precisament és instar la Generalitat a continuar aquestes converses. Per tant, entenem que aquest procés ja està en marxa. Sembla ser que, bueno, que està molt a l'inici, però sembla que té bona... Bueno, perquè avui tenien una segona reunió, però vull dir que ahir ja es va dir que estava bastant avançat, o sigui, estava molt a l'inici, però que tenia bones sensacions, amb la qual entenem que aquesta moció potser arriba una mica tard. En segon lloc, ens sembla incoherent, com s'ha vingut comentant, que aquesta moció vingui precisament de la mà d'un partit que durant anys va impulsar retallades en sanitat i en educació, afavorint la privatització i debilitant l'escola pública fins a la situació actual. Creiem que cal una mica més de coherència política, perquè tu aquí ets política, no ets docent, ets política. Ens sorprèn més encara que la portaveu d'aquesta moció sigui una persona que està directament implicada en aquesta reivindicació. Quan aquest equip de govern municipal ha demostrat amb fets el seu compromís amb unes condicions laborals dignes per als seus treballadors públics. I l'escola pública no és una diferència. Un exemple clar, que ja ho he comentat abans, és la pujada salarial aprovada pel personal d'aquest ajuntament. Una mesura amb la qual, davant, el vostre grup es va abstenir. També ens preguntem per què aquest exercici de reivindicació només l'heu presentat aquí, Piera, i no també en altres institucions, on el seu grup també té representació, com podria ser el Consell Comarcal, on aquesta moció no ha estat presentada i el ple va ser ahir. En definitiva, creiem que no es pot defensar ara allò que durant anys no s'ha practicat, ni utilitzar una situació sensible com aquesta amb finalitats partidistes. Això no ajuda ni al debat polític ni, sobretot, als professionals de l'educació que tant diuen defensar.
Li recordo, senyora alcaldessa, que vaig presentar aquesta moció al ple del mes de març per urgència, correcte, perquè va ser en aquell moment que les mobilitzacions van començar al professorat, no va ser aprovada perquè va entrar per urgència, però ja la tenia la intenció de presentar-la. Ara bé, el que em va sobtar és que al mes de març la regidora de l'educació no la presentés ella, quan ella també és una docent. Aquí deixo la cosa. Incoherències també, però bueno, no passa res.
Doncs ja està. Dit això, passem la moció a votació. Vots a favor de la moció. Abstencions. Quedaria aprovada amb les abstencions de Vox de la regidora Susana Jornaler, Neus Núñez, jo mateixa, Ivan Pujol, Gemma Millán, Jorge Bernúes i som equip de govern i Yolanda Castellanos, i els vots a favor, doncs, com hem dit, de Junts, de Som i els vots i abstenció també per part de Vox. Val? A partir d'ara passaríem a l'activitat de control. Si teniu alguna qüestió sobre els decrets o els punts que donem a compte al ple, doncs estem oberts. Alguna qüestió? Francisco, Antonio, vosaltres, Josep?
Sí, veig que aprovem un conveni amb la Fundació Impulsa. Si ens poguéssiu donar explicacions què implica aquesta fundació, quins serveis ens donaran amb una junta de govern, I després també hi veig que s'aprova per Junta de Govern un conveni amb la Diputació de Barcelona, que això seria el Pla Zonal, que és un pla zonal que va començar el 2018, Pla Zonal, que va començar el 2018, Pla Zonal, que on la Diputació es fa càrrec de la cartera de Can Aguilera. Hi ha dues partides, una del 26 amb 470.000 euros i una del 27 amb 470.000 més. La pregunta és quina actuació s'hi faran, perquè la carretera es va asfaltar i aquest pla zonal ja s'havia acordat el 2018 que es faria, el que va tard, però agraïm que ja sigui aquí. Si aquests calés es revertiran, es faran inversions, es faran millores, no sabem què implica aquest conveni.
Alguna cosa més de decrets i això? Ja està? Val, doncs Susana...
Perdona, No, amb el que acaba de dir el Josep, jo també tenia interès en preguntar...
Sí, bueno, de fet, ho has preguntat abans el tema de...
Sí, després ho he preguntat, no, que com que hi ha tots aquests diners, no sé si seria el moment, Ivan, no sé si és una partida oberta o si era molt destinada, que penseu que tenim la Via Verda, sé que som molt insistents en això, però que podria ser el moment, ara, perquè si és de la Diputació, penso que és una gran notícia pel municipi, que això és el que diu la Diputació, perquè la mantindran sempre impecablement, i podria ser el moment de posar, o sigui, incidir en que fa res ho vam asfaltar des del municipi, doncs ara que es revertís aquesta partida no en asfalt, sinó en la Via Verda.
Vale, doncs el tema d'Impulsa ho expliques tu, Susana, una mica...
Ai, perdona. Això ve per subvencar. La Fundació Impulsa el que fa és beca al 100% a nois que no tenen recursos econòmics, nois que tenen bona un currículum acadèmic bo i que els professors els mencionen, d'acord? Els seus propis tutors són qui fan la menció, perquè puguin fer almenys els estudis secundaris, d'acord? Aquí Piera no estàvem aportant gens de diners, llavors vam parlar i bueno, ens va semblar que era una bona aposta, que bueno, no limita, no? El poder estudiar amb el teu poder adquisitiu quan, sobretot, tens vols i pots estudiar. I llavors bueno, vam dir de fer una subvenció, així passàvem a augmentar la ràtio i farem un seguiment almenys de 7 nens, de 7 adolescents. Eren 5, és a dir, ja teníem uns quants i vam dir, vale, ara que ja nosaltres posem, almenys poder arribar fins a 7 nens que puguis, i són això, els propis professors qui es posen en contacte, sí, qui proposen, o sigui, més que res perquè realment es veu si realment aquests nanos tindran un seguiment, perquè els hi paguen el transport, tenen una tutoració especial, tenen profes de reforç, i a part han de demostrar i han de provar, saps? O sigui...
I ara el pla zonal, Ivan, contestes?
A veure, el que és el pla zonal és un programa, diguem, de Diputació en què acull, diguem, certs camins o certes carreteres i les adapta a el que una carretera de Diputació ha de complir, les seves característiques, amplada i tal. En aquest cas, doncs sí, certament es va asfaltar 22, em sembla, va ser? O 22-23... però bueno, aquesta sol·licitud per entrar es va presentar en el 18 total i arriba doncs ara. Clar, certament aquest és l'import que ha calculat la Diputació que es compromet a fer el seu projecte, que ja el tenen fet i aprovat i tot, i dividit entre els dos anys d'actuació, d'execució. Què passa? Que una carretera, la carretera actual, tot i que està molt millor que com estava el 22, però no cobreix les especificacions que ha de tenir una carretera de Diputació. Tant la base, subbase que han de tenir, com el que és l'amplada. Aquí van lligades unes expropiacions que s'està treballant, que s'han de treballar des d'aquí. Ens han donat feina, llavors, llavors, clar, què passa? Que ells han calculat doncs, aquests imports, que és el que els costarà a ells doncs, fer tant l'amplada que s'ha d'ampliar com diguem, de fer les bases i subbases que han de tenir diguem, qualsevol carretera de Diputació. És a dir, malauradament no es pot aprofitar a l'asfalt actual que ha d'haver-hi. Certament, paral·lelament a el que tu m'has comentat, Jordi, bueno, no sé si amb això t'he pogut respondre alguna cosa, Josep, però...
Sí, només una cosa.
Perdó.
Que pla zonal es devia calcular la carretera de Can Aguilera des de baix del pont fins a la Can Aguilera, i ara hi tenim una rotonda de la Generalitat i el tram de baix és nostre, per tant els números s'haurien de refer, no és tota la mateixa, perquè ho tingueu en compte. O sigui, l'import que sortia, que era 900 i pico mil, quasi un milió d'euros, era refer la carretera des de baix al pont de Ferrocarrils fins a la Can Aguilera. Ara mateix segurament actuaran només de la rotonda de la carretera fins a Can Aguilera, perquè hi ha una sèrie de coses que han canviat des de llavors. Llavors els imports no és el mateix, vull dir, aprofitem una mica els diners per fer altres coses com la verda o que es pugui fer, no sé, si hem de fer una reunió i puc col·laborar amb que això sigui així, em poso a disposició.
Pues s'agraeix això, de veritat.
Jo en el seu moment, quan ens va arribar, diguem, el primer conveni, el primer esborrany de conveni, en si ja vam consultar-los amb ells a veure si podíem, de què podíem dotar a l'hora de fer via verda, d'una zona peatonal o tal, diguem, paral·lelament a la carretera. Ells ens van dir que aquell projecte i el que era el pla zonal fins ara, és a dir, el que ells tenien aprovat i el que ells estaven treballant, era exclusivament circulació rodada, és a dir, vehicles. Sí que és cert que això de que aquesta carretera ja un cop sigui d'ells ens dona un peu molt fort a l'hora d'impulsar la continuació de la via verda. Per això, moltes vegades que insisteixes en aquesta via verda, a nosaltres en el seu moment ja ens van dir, bueno, un cop nosaltres tinguem la carretera, ja assumim també que ens demanareu com a segona fase aquesta continuació de la via verda d'un tram que ja és nostre, i ja ajuda molt, és a dir, ja no t'ho has d'assumir tu, aquesta via verda, i són costos que ja no et carreguen a tu. Per això va lligat amb el que sempre dius de la via verda d'aquesta, i bueno, ja dic, i que ells en el seu moment no ens van donar peu amb dir una certa part de la partida o tal de desviar-la, diguem, a trànsit, diguem, peatonal.
I només insistim una cosa, perquè no em vull fer pesat, però quan teníem converses amb la Diputació que parlàvem justament d'aquesta carretera, sempre ens deien, quan l'assumim parlem de la via verda, perquè nosaltres de fet el que ens agrada fer és carreteres amb vies verdes, és a dir, una cosa que ells, la Diputació té com molt clar això. Llavors penso, si no perdem l'oportunitat de que quan hi aneu vosaltres, ostres, aquí ja hi ha l'inici d'una via verda, sigui, perquè a més, com ha dit el Josep, suposo que com que el tram ara és més curt, és molt possible que pressupostàriament quedin recursos i es pugui fer tot. Jo crec que és una magnífica notícia, i a més és una oportunitat única, perquè tenir una carretera sempre superendreçada i a la vegada tenir una vegada la via verda des del cap fins, bueno, coneix Can Bosc de l'Àliga, Can Martí, Can Guilera, és a dir, que penso que s'ha d'aprofitar, però a la Diputació, bueno, ja ho fareu, però s'hi ha d'anar i insistir en això, perquè ells a més s'ho creuen molt, no els hi parleu d'una cosa que diuen, ostres, això no. Quan parlàvem nosaltres deien, no, és que això va en línia del que fa la Diputació, carreteres amb vies verdes.
Molt bé, doncs si no hi ha més d'això, passem al torn de preguntes. Alguna pregunta? Francisco?
Sí. Jo dues ràpides, perquè hi ha gent del públic que vol preguntar. Sí, una és Susana, els pisos de la Sareb, que vam parlar en una comissió, bueno, en ple s'ha parlat també que hi ha una cessió d'aquests pisos per part de la Sareb, això com està? En quina fase està això? Ai, perdó.
Doncs no et puc contestar ben bé, saps? O sigui, crec que està en nada, estava com està. Realment estava com està. No hem avançat nosaltres. Vaig fer un mail no fa gaire de més perquè havíem dit d'anar-lo a visitar. Vam anar a visitar perquè volíem veure quina era la situació per dintre, a veure, perquè hi ha gent que està vivint, llavors saber en quines situacions què és el que està passant. Però a partir d'aquí no han fet, com hi ha aquesta cosa de que ara se cedia cap a Generalitat, ara no, ara estem en aquesta... en aquest etxotrac, aquí estem. Si és que tu sabràs tu millor que tu, perquè per feina...
S'ha de mirar, estem amb la conselleria també treballant-ho, però fins que ells no tinguin el recepcionat tampoc saben, o no m'han sapigut dir, o no m'han volgut dir encara com s'articularia, com que tenen tot el tema del desplegament aquest d'aquests pisos, no? de HPO i això, no ens han mirat.
Perdona, els... Vull dir, amb el que dius tu de la sessió, quan és una sessió de la Sareb, etc., el cessionari som nosaltres, la Generalitat, i llavors sempre serà de la Generalitat. El que passa que tots aquests habitatges seran per gent que l'Ajuntament de Piera ens posi sobre la taula, vull dir, tot serà per Piera, per gent de Piera, per casos de mesa, etc, etc. Que el fet de que ho tingui la Generalitat no vol dir que això no ho administri conjuntament, la Generalitat, no, amb l'Ajuntament.
Però la pregunta és quan ho tindrà l'Ajuntament per fer, lloguer assequible...
Saps què passa? És que jo m'hagués agradat el 2023, el 18 de juny, que entrava amb el 17, però el problema està que, com també han recepcionat, han de construir, han de fer-ho tot, ara tenen un bon percal i jo no... Saps?
Però
si això bueno, no, però està deconstruït per dintre, o sigui... No. Sí, sí. Clar. I són 32 habitatges, eh? 32 habitatges. 32 habitatges són. 32.
Sí, estem en ello, però només que ens donin alguna cosa i ja estaríem contents.
Perdó. El tema del semàfor de Can Bonastre, això no es farà, no? Ho descartem ja o...?
Sí, a veure, és un tema que nosaltres, crec que tots els que estem aquí, inclús els de l'oposició i els de govern, hi estem molt a sobre. Sí que s'han anat de vegades a la Diputació, s'han anat a parlar, sabeu que és un tema de carreteres, la Generalitat... I és un tema de carreteres i nosaltres no hi podem fer res des de l'Ajuntament. Simplement l'únic que podem fer és insistir perquè ho posin. Vull dir que estamos en ello, no puc dir-te res
més. En una comissió ja ho vam comentar, que el que s'està ara és recollint, em sembla que també estaves, sembla que era de comissió d'obres que vam comentar-ho, s'està recollint tota la informació perquè ja es va fer una primera, envio d'aquesta petició per part de l'Ajuntament, i el que estem fent ara és tota aquesta documentació que ja la tenim, reforçar-la amb informes policials, i a més ara hem demanat informes a Mossos per veure realment la sinistralitat d'aquesta carretera. Però ja no estem tan sols parlant de la Can Bonastre, sinó que estem parlant de l'entrada de Can Mas i estem parlant del creuament que hi ha del Portell a Can Canals. O sigui, anem amb aquests tres punts, que són tres punts negres d'alguna manera o complicats que tenim al municipi. I estan acabant els tècnics de recollir tota aquesta informació per tornar altra vegada, juntament amb la que ja es va fer en el seu dia, a insistir a Generalitat.
La curilla, no? És com una curilla que han fet, penso que això és pitjor, surt millor posar un semàfor, no? amb un pulsador, perquè la gent, clar, hi ha gent que viu a l'altre, al costat...
Cosa que tots, ja he dit, tots, absolutament tots els que estem aquí estem d'acord. Però van optar per fer aquest refugi, diguéssim, refugi peatonal, perquè no es pot dir d'una altra manera. Sí, estic d'acord totalment. Totalment d'acord.
Para, amb aquest costat, i llavors, clar, les persones s'han de creuar i això és un perill, eh?
Les persones al final acaben creuant, estigui la illa aquesta, el refugi o no, és a dir, al final no és que ara creuen més, en el seu moment ells van dir que allà un pas de vianants no podien posar perquè era una cruïlla molt llarga, vale? És a dir, eren tres carrils i mig, que en si agafa una part d'amplada, sí, el d'anada, el de sortida, el de la sortida cap a Can Bonastre, venint de Barcelona, i el d'incorporació de Can Bonastre cap a... Llavors, era tan llarg el recorregut que ells es negaven allà a ficar un pas de peatons. És cert que quan van proposar aquesta illa, des de l'Ajuntament, des de policia, en realitat va sortir la proposta de dir, bueno, llavors heu de marcar l'itinerant per on han de creuar realment, perquè dibuixeu aquí o ens heu presentat una illa aquí, un refugi, però per on han de creuar realment, i això no ho van voler pintar per les raons que sigui. Això sí que ens pot ajudar ara, aquest refugi que ara està, en impulsar el tema del semàfor, que el dia 6 de maig jo vaig escriure'ls un correu, vale, en els mateixos que vaig contactar en el seu moment, que es negaven, diguem, amb la seva negativa d'esto, demanant, bueno, ja que havien creat aquest refugi, ara potser ja no era del tirón tres carrils i mig, i potser ara doncs, es podia doncs, treballar la idea d'un semàfor. No tinc resposta per ara, vale? Però bueno, que continuarem insistint. Ja dic, això doncs, pot ser aquest refugi, tot i que no sigui la solució, van havent petits passos que potser entre ells al final acaben donant una solució, que és la del semàfor empulsador, per exemple, doncs, en aquesta...
No, una suggerència, no sé si és factible o no, però com que estem parlant d'una mobilitat del Baix Anoia, per dir-ho, que no és un tema, sí, pròpiament és del municipi de Piera, perquè estan en aquest semàfor tocaria estar en el municipi de Piera, però és una cosa que crec que afecta tota la mobilitat del Baix Anoia. Utilitzar el consorci que tenim del Baix Anoia, la mancomunitat del Baix Anoia, per utilitzar i pressionar molt més a la Generalitat perquè això ho faci. No?
Vull dir, és perquè... que encara ens falta sí, ja. L'últim pas, encara no podem articular
no podem fer res encara
espero que en breu, però encara mateix no estem en l'últim tram
perquè aquestes coses ho podríem utilitzar sí. No? Perquè sí. Llavors sí, no estàs parlant ja de 18.000 habitants, estàs parlant de 30 i pico mil habitants i la força és molt més gran, no?
Sí, de fet aquesta és la força de la Mancomunitat de l'Anoia Sud.
Carme, només una coseta. La diputada va estar aquí, la diputada Montse Ortiz del grup parlamentari Junts, els octubre, novembre, si no recordo malament, li vam ensenyar la zona conflictiva i sé que ha entrat una proposta a la Comissió de Territori del Parlament. Esperem que doncs, quan es pugui debatre, doncs, tothom hi votem a favor.
Home, jo el que tenim, que també crec que és una molt bona notícia, i jo aquí també vull agrair públicament, ja sé que va en una altra instància, però al cap i a la fi ens afecta a tots, perquè aquesta carretera és de Generalitat, doncs l'acte que ha fet Esquerra Republicana en aprovar els pressupostos, bueno, en aprovar, en l'acord, no? Falta encara fer l'últim pas, no? Per l'aprovació d'aquests pressupostos i els comuns també, perquè realment això permetrà poder desencallar, però potser hi ha moltes coses que no han pogut avançar, doncs, per exemple, els pisos aquests, per exemple, no ho sé, i la veritat que és una bona notícia si acaba sent ferm, no?, l'aprovació d'aquests pressupostos, perquè serà un bé per tot el país, i bueno, vull fer públicament aquest agraïment tant als comuns com a Esquerra Republicana. Alguna pregunta més?
Primer un comentari que bueno, jo vaig a Tabalà moltíssimes vegades, bueno, des de Som Piera a Tabalà vam sobretot molt al principi per les targetes Moneder, ens consta que ja fa més de mig any que funcionen, per tant felicitats, no, això no és de res més, no, penso que és una cosa molt important.
Sudor i làgrimes, la... Sudor i làgrimes,
avui estem molt ensucrats, Avui estem molt ensucrats.
Perquè vas a plaves de marxar.
Bé, dit això, tenim una pregunta a... No, però és un tema important. Nosaltres creiem que és molt important
que funcioni. Molt important i que s'ha lluitat durant molt de temps i ara s'ha aconseguit i s'ha de felicitar la realitat.
Sabíem... Bueno, tots plegats, però vull dir que... Bueno. Res.
Perquè porta molts mals de cap, la veritat.
Bueno, segur. Una pregunta tenim. Sabem que hi ha un membre de la policia que ha estat de baixa, ha tingut problemes... no, ja veureu per on vaig, eh? És molt fàcil ser un membre que ha demanat la segona ocupació, sí. Volíem saber en quin punt està això, sí.
Gràcies. Sí, és un company que va rebre fa uns anys va tindre uns problemes, diguéssim, violents, va estar quasi un any i mig de baixa, es va incorporar, nosaltres fins que no es va poder incorporar, perquè això sí que ho tenim que ficar en valor, fins que aquesta persona no es va incorporar, nosaltres no vam poder activar cap mecanisme ni adequació del lloc de treball ni una valoració mèdica. Va ser en el moment que es va incorporar quan vam fer la valoració mèdica nostra, no? Bueno, el resultat de la valoració va ser apto en restriccions, no podia manejar cargues i bueno, vam tindre que adequar la singularitat del seu lloc de treball, no? Hem fet una adequació, de fet demà tenim que anar a reservar el Departament de Treball per a comentar aquesta adequació. O sigui, estarà dins del cos policial, però dins de la capacitat autoorganitzativa que té l'Ajuntament, doncs, bueno, té edificis institucionals que pot derivar aquesta activitat, no? I és el cas.
Nosaltres ho portem al ple bàsicament perquè el que volem és la voluntat que heu manifestat moltíssimes vegades de cuidar a la gent, els treballadors. En aquest cas ell el que es queixa bàsicament és que
suposo que ja ho sabeu, que ha presentat un recurs de reposició contra el decret d'alcaldia, que la va situar en un lloc, suposo que per això que has explicat tu ara, i ell el que demana és que se segueixi la legalitat i que es faci un tribunal metge i que el tribunal metge digui quines funcions pot fer i quines pot fer, i a partir d'aquí li doneu lloc de treball. Estem convençuts que trobeu una bona solució, però us ho portem aquí al web perquè ens ho han fet arribar. Pensem que és un tema important i a vegades el dia a dia del govern portes tantes coses que, bueno, pues això, sapigueu que ja teniu una persona, un empleat de la casa que està preocupat per aquesta situació i que el que vol és que se li faci de la millor manera. Ja ens tindreu informats.
Míriam?
Jo tinc tres preguntes i el Josep en té una, ens les partirem. Començo amb l'Àngel. Àngel, tema escombraries, ara que ja ve la calor, sobretot les escombraries, la illa d'escombraries del casal, és insuportable estar a l'estiu al parc i olorar allò. Llavors, no sé si s'ha plantejat una neteja més a fons o una reubicació de la illa, i com dic, la del casal, que potser és la que hi ha més al centre de Pierre, n'hi ha d'altres que també ens molesten, que molesten estar allà a les tardes d'estiu amb tota la pudor que va pujant el caldo aquell de cultiu. Val? Això per una banda, escombraries. Després, sé que hi ha la voluntat, perquè ho hem treballat amb altres barris, com el Badorc, no? Algun altre barri ens comenta si podria ser possible instal·lar altres escombraries d'aquelles petitones en alguna zona on hi ha dificultat d'accés a les illes grans, ja sigui perquè estan a l'altra punta del barri, diguéssim, o perquè també una miqueta la línia és la mateixa, perquè la gent que hi viu és gent d'edat avançada, val? Llavors, com que sé que si es vol hi ha una solució, si ens ho podríem mirar, i seria al carrer Gaudí del Portell, m'ho van fer arribar, val? Després, també ja està, descomanaries és això. I després, en tema asfaltatge, hi ha previst alguna cosa per asfaltar per aquest 2026, i si pendent, i si és que no, si hi hauria un projecte pel 2027, ja que, no sé, asfaltatge, Ivan, ja que molts barris es queixen del manteniment del dia a dia, no? Per exemple, a la Plana ens han arribat queixes de forats, que pots fer una reparació puntual de l'asfaltatge, però clar, el que es necessita és una inversió i tornar a asfaltar, però evidentment els que es queixen d'un forat, però hi ha barris que, com Castell de la Ventosa, Portell, alguns carrers també d'altres barris que no estan asfaltats encara, doncs sí, hi ha previsió.
A veure, bueno, no sé, perdona, Àngel, respons... Bueno, respon...
No, és una pregunta, però són dues, és per la senyora Neus Núñez. Ens arriba la informació de que ha estat expulsada el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya, no sabem si és cert o no, volíem saber si és cert, i de ser així, si té pensat deixar el grup municipal d'Esquerra Republicana i passar a ser regidora en escrita. No ho sabem si és del cert, però si ens pot arribar, ens pot facilitar aquesta informació.
Ja està, només això?
Contesto jo primer. Referent al període de neteja, sí, efectivament, ara justament quan entrem a juny, sí, els contenidors s'estan rentant amb la freqüència estipulada, però el mes de juny, justament amb l'arribada de la calor, arriba la temporada de neteja més intensiva i es reforça aquest servei de neteja justament per evitar períodes com el que diu. Anant més al detall, amb la illa del Casal, que és la illa que està al carrer La Plana, aquesta està prevista de moure i estem mirant de reubicar-la a una altra ubicació que sigui menys, que no afecti el parc de 1 d'octubre que hi ha allà al costat, i estem acabant de mirar amb els serveis tècnics quina és la millor ubicació per ubicar-la. Una de les possibilitats que té més números és doblar el que és la illa del carrer Pere Ferrés, però bueno, estem mirant amb els serveis tècnics. I l'altra pregunta és la mini bateria petita que s'ha posat de l'Oadorc pel carrer Sant Sebastià, oi? Sí. Aquí vam estar de sort en el sentit de que per contracte amb l'empresa han de mantenir i recollir 166 illes. Llavors, l'empresa amb els serveis tècnics van validar una illa al final del carrer Sant Sebastià, i al final van ser ells mateixos que van dir no hi ha manera d'arribar, i va dir, vale, doncs, si us heu equivocat vosaltres, doncs us toca a vosaltres arreglar-ho de la manera aquesta. I llavors, la manera que hem trobat és aquesta que coneixes perfectament, que és de mini bujols de contenidors, per un tema molt, 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 molt puntual. Em consta també això que dius del carrer Gaudí, que passa que la ubicació tampoc ho facilita, i si la poséssim estaríem accedint al nombre d'illes que tenim per recollida per contracte. Però bueno, no tanquem la porta, però ho veig difícil, sincerament. El gran objectiu que tindríem seria, però és una cosa que hi és en un futur contracte, és aquests llocs on la circumstància arquitectònica, urbanística del lloc no permet tenir contenidors molt propers d'aquestes dimensions, molt propers a zones tan habitades, seria posar el concepte d'illes emergents. Un concepte que conec molt bé, per exemple, a la ciutat de Mataró, el casc antic, cada nit a les 8 del vespre arriba un camionet amb un remolc, deixa la illa allà, aquella illa està tota la nit allà i l'endemà a les 7 del matí torna a venir un camionet petitó, recull bueno, és un remolc petit i se l'emporta. Què passa? Que això és una cosa que ara mateix estaria totalment fora del contracte i fins que no exaurim això d'aquí no podem trobar. Llavors, recordem que la licitació aquesta la vam treure en un moment que teníem a les anteriors empreses de recollir escombraries que plegaven perquè estàvem en una situació jurídica totalment en fals i que havien d'actuar sí o sí, i aquesta és una millora que tenim claríssima, que el proper plec tècnic es tregui, que això serà evidentment ja la següent legislatura, ha de tenir present.
¿Contestas lo del tema de los asfaltados, Iván?
A veure, en si per aquest any encara hi ha barris per començar que ja estan contractats i ja estan iniciats asfaltats en d'altres, com és per exemple Bosc de l'Àliga, que es fa una bona actuació en allà i comencen en breu, que estan acabant la mateixa, ho fa la mateixa empresa de Camp Mas i bueno, ja lliga amb l'altra. I per aquest any doncs, la Venta i Camp Mussarro, aquí es farà una bona actuació, vale? Tant de xarxa d'aigua, que falta els hi fa pel tema de fibrociment, com d'asfaltat. Sí. Bueno, ja hi ha més, Sant Jordi hi ha un tram petitó, Riu Francolí també és un tram curt, però el més gran ara que encara queda per engegar és Bosc de l'Àliga i sobretot la Venta i Camp Mussarro, que aquí sí que és una bona actuació.
Complementant un moment el que ha dit el meu company, amb el cas de Camp Mussarro hem rebut una subvenció de l'Agència de Regius de Catalunya i de l'ACA per justament pel canvi de les canonades, que ara mateix són les que estan pitjor en tot el terme, i com molt bé diu ell, és l'últim gran reducte que ens queda fibrociment a la xarxa, que evidentment s'ha de retirar.
I pel 2027 teniu, en els pressupostos que haureu de presentar, teniu alguna projecció d'algun punt a atacar?
Nosaltres, a veure, la intenció és continuar asfaltant, perquè clar, el que s'ha fet és iniciar, però hem de continuar perquè no s'ha, bueno, falten encara molts carrers, s'està seguint un criteri tècnic, però clar, el 2027 ens enganxa unes eleccions pel mig, llavors encara no hem començat nosaltres a parlar de res de pressupostos ni no pressupostos.
Simplement perquè si d'aquí un parell o tres de mesos haureu de començar a pensar en els pressupostos, no? Més o menys
La nostra voluntat és continuar treballant, però igualment s'ha de fer projectes, vull dir, encara que, bueno, és el que hem dit sempre, no? Encara que tu posis una partida si no tens el projecte, perquè encara que hi ha molts projectes que diem sempre al calaix, tots aquests projectes s'han d'actualitzar, s'han de posar en normativa, vull dir, també tenim el polígon també industrial, Ivan, sí, el polígon, sí. Bé, també hem aconseguit una subvenció, vull dir, el que fem és... Sí, un millor de... Vull dir que estem, o sigui, a part de que el tema dels projectes d'asfaltat, el que estem intentant també és doncs, anar demanant totes les subvencions que podem, i bueno, doncs aquelles que ens donen doncs benvingudes són, perquè ens servirà per reinvertir més en el carrer. Neus?
Contesto jo al Josep, que m'ho ha preguntat. Josep, jo ara mateix estic suspesa cautelarment, però estic a l'espera de la resolució. Per tant, com pots veure, encara formo part del grup municipal d'Esquerra, voto com Esquerra i no tinc cap inconvenient. A l'espera de la resolució, en quan sàpiga qualsevol altra cosa, doncs ja ho veureu, ja ho comunicarem.
Amb això ja donem per acabat el torn de... i obrim el torn de preguntes del públic. Farem com sempre, recollirem amb alçada les persones que vulguin fer preguntes i les contestem totes després plegades. A partir d'aquí, qui vol preguntar? Passo. Tu nombre? Ascensión, eso decía Felio. Ascensión, sí.
Can Claramunt. Eva de Can Claramunt. Can Claramunt. Anna. Anna. El Joan. Su nombre? Manel. Manel. Aleri. Ay, perdona. Andrea. Andrea i l'Eric. Ja està, eh? Vinga, doncs comença l'Assun.
Bé, gràcies, bona tarda. Aquesta vegada tinc... Sí. Bona tarda. Aquesta vegada tinc dues preguntes. Una és que, referent a l'Escola de Música Maria Escolà i Casas, i en el canvi de model es va justificar amb un increment d'alumnes vinculat a la baixada de preus, però les dades actuals no ho reflecteix, ja que el nombre d'alumnes es manté pràcticament estable. Des de l'aprovació del servei no consta cap campanya específica de difusió. Quines accions es preveu al govern per incrementar la capacitat i poder tenir més alumnes inscrits? I l'altra pregunta és en, si existeix una previsió o un calendari per replantar tots els arbres talats en el municipi durant els darrers 3 anys. Gràcies.
Merci. Ara a l'ascensió de Can Claramunt.
Los terrenos que no tienen casa y están con unas hierbas así de grandes, con las calores que está haciendo, cuando llegue San Juan y los petardos, ¿tenéis previsto algo? Y luego, las casas que tienen valla y están llenas y salen a la calle y la acera no podemos pasar, ¿quién las tiene que arreglar? Porque eso para mí es un problema. Porque si viene un coche por aquí y otro por aquí, ¿qué hago? ¿Me subo a la acera y me agacho para bajar por debajo?
¿Se refiere a las hierbas que salen de las parcelas las afuera?
Las plantas que tienen, que no las cuidan y salen por la acera.
O sea, las parcelas,
un metro.
Sí, sí.
Salen por la acera un metro. Pero no hay una, ¿eh? Hay unas pocas. Y si multarais por salir fuera, os forrabais. Lo mismo que los perros que van allá a la asociación a hacer cacas, si multarais a cada perro o a cada dueño, lo mismo. Bueno, el perro no tiene culpa, la tiene el dueño. Yo le he dicho a muchos que, por favor, que es un parque de niños. ¿A ti te gustaría que un hijo o un hermano cogiera una caca y fuera? Mamá, ¿esto qué es? Porque yo lo he visto a los niños. Ah, yo las recojo. Digo, vale, pero alguien tiene que dejarlas aquí, porque hay muchas. Entonces, ¿qué solución se puede poner a eso?
Lo que dice multar a...
Vale, pero ¿por qué no le hacéis el ADN a los perros y con la caca sabéis quién es? También están pidiendo un pipicán. Pero yo digo que con la cantidad de terreno que hay por...
Totalmente, sí, señora.
Yo el mío lo tengo en mi casa y no sale a la calle para nada. Se lo hace en mi casa porque es mi perro. Y es mi problema.
Muy
una
bien.
Cosa, ya que hago esta pregunta, ¿aquí los perros están censados? ¿Están en el ayuntamiento?
Sí, deberían, ¿sí?, de estar, sí. Si alguien no lo tiene censado, no podemos, pero están, hay un censo de perros, sí,
no,
claro.
No, es que yo lo tengo censado en Cornellá, donde tengo el piso, pero mi perro no ha ido jamás a Cornellá. Y pago un impuesto en Cornellá, que no sé para qué...
Pues cambie, pues lo mismo que el empadronamiento, cuando se cambia, pues cambia también a,
o sea,
a su mascota.
Sí, al
sí.
Perro.
Sí, sí.
Vale, pues entonces ya...
Vale. ¿Eva?
Vale. Bueno, quería un comentario sobre la famosa casa, pero sé que eso me parece que está en el olvido.
No, aquí no hay nada en el olvido.
Y ahora, si sabéis algo... La de la casa de la calle Mayer en el número 38 para abajo.
Muy
con
bien.
Piscina, con una cantidad de metros impresionantes... Y permiso no es porque es terreno que no se puede edificar, rústico.
Muy bien. Ahora, Eva.
Hola. Mira, yo primero agradecer a Jorge porque me hizo caso. Le solicité lo del paso de peatón, te falta la señal. Solicité el paso de peatones, se ha hecho, por lo menos ya lo que nos metemos por esa carretera podemos frenar y ver si viene algún coche, porque antes en la curva es que era imposible porque venían todos fundiendo. Ahora, como está los badenes esos, por lo menos se paran un poco. No quiere decir que... Pero bueno, ya sabemos lo que pasa en las urbanizaciones. Susana también, agradecer que me atendió, le presenté el proyecto. No sé cómo está, soy una impaciente, me gustaría saber cómo va. No, más que nada para saber cómo va, ¿vale? También te presenté una fotografía a ti de una idea. Jorge, ¿te acuerdas? Gracias por no hacerme caso. Sobre el tema de las cañerías de las urbanizaciones, que no sé vosotros, pero me encantaría que os ducharais en mi casa, porque no sale nada de presión. No está embozado en la tubería, no hay nada. Es decir, la justificación está en que me va a pasar esto siempre, a no ser que me ponga un grupo de presión. A ver, yo estoy pagando por un servicio. Es decir, si tengo que ampliarlo, me parece injusto, ¿eh? Y luego el tema también de correos y el tema del servicio de autobuses que no hay por la noche. A partir de las 9 ya no hay autobuses para que lleguen a las urbanizaciones.
¿Y correos?
Porque yo trabajo fuera del municipio, mi familia está fuera del municipio y he perdido un montón de cartas, certificados. No estoy en casa. No puedo llegar a correos porque cierran a las 2, yo plego a las 3. Es que es inviable. El sábado no se abre.
Bueno, haremos no hace mucho también por una queja de precisamente de Can Claramunt, ¿no? Que el correo de diciembre y así llegaron, pues yo que sé, en marzo, o sea, sí. Se hizo una reclamación a correos, bueno, nos contestaron pues que habían tenido bajas, bueno, que ya estaba todo solucionado. Haremos otra petición a ver si el sábado pudieran volver a
no,
dar
el sábado
servicio.
o una tarde a la semana, tampoco hay que ponerse todas las tardes, pero que podamos las personas que trabajamos fuera del municipio poder ir a correos a buscar los certificados, porque ya te digo, yo ya he perdido unos cuantos.
Bien,
gracias.
Ana.
Hola, bona tarda. Com usuària de l'Escola de Música de Piera, i pensant també en les altres famílies usuàries de l'escola, vull manifestar la meva preocupació per la situació de l'escola el curs vinent. Jo aquest mes haig de decidir si renovo la matrícula pel curs vinent i necessito saber si continuarà el mateix model acadèmic pel curs vinent o si està previst una licitació, treure una licitació, bueno, aquests dos mesos que queden abans d'agost, i en cas de que surti la licitació, quin model acadèmic està previst per l'Escola de Música pel curs vinent, perquè en funció de com sigui, doncs, pugui decidir lliurement si m'interessa o no.
Molt bé, moltes gràcies. Ara, espera. El Joan.
Hola, primer tot voldria fer un agraïment per la correcció que veu fer, car les donacions de sang i es pot fer en un lloc tancat, cobert i sense partir les inclemències del temps, perquè es va poder fer l'última la setmana passada a l'Institut d'Escola. Per tant, agrair-vos que trobéssiu finalment un lloc on tot poder fer les donacions. I l'altra pregunta és també sobre l'Escola de Música. A l'últim ple del 25 de març us veu comprometre, la regidora i tu, Carme, a que reuniríeu amb els usuaris i les famílies perquè tinguéssiu el nostre parer sobre les millores que es podien introduir. Encara no ens heu dit res, no sé si teniu previst reunir-vos o no.
Manel?
Sí, el dia 18 d'abril es van deixar a casa nostra aquesta carta que diu dirigit a qui visqui. Portem allà 26 anys i encara no saben que vivim allà. Ah, això sí, mire, tenim aquí el rebut de les escombraries. Llavors vam anar a recollir la targa a la urbanització de Can Bonastre el dia 27 d'abril, com està aquí demanat, i es demana una empresa privada les dades personals. El rebut de l'IBI, d'escombraries, telèfon de contacte i correu electrònic. Dic, te dono el PIN de la compte o com ho fem?
Perdona, llavors, la carta aquesta i les targetes de què és?
Per la targeta d'escombraries.
Ah, d'escombraries.
Llavors, fa més de 15 dies que tenim les escombraries a casa. Alguna solució haurem de donar. Però, evidentment, les dades personals a una empresa privada no li donarem. Tenim el rebuig pagat de les escombraries. Suposo que no el cobraran aquest any, a partir d'ara ja, les escombraries. O com ho fem? No sé. Pregunto, com ho hem de gestionar, això?
Recollim les preguntes i ara li contestarà el regidor. Perfecte, si li
moltes gràcies.
A l'Andrea? Andrea.
Doncs, com a representants de l'AFA de l'Escola del Gall Mullat, ja fa temps que hem reclamat diverses coses i no se'ns ha fet cas. Concretament, des de fa un any, el Consell Escolar es va fer saber que al pati hi havia el formigó, que amb la sorra, òbviament, rellisca, on cauen habitualment molts infants. Recordo que l'escola Bressol és 0-3, vale? I avui se'ns ha fet saber que hi ha un pressupost i s'està contemplant de fer-ho. Però hem trigat molt de temps per una cosa que sembla ser el pressupost és assumible, perquè crec que l'import no era gaire alt, el que ens heu dit, i la carpa per l'obra el mateix. Amb això, bueno, estem contents que per fi s'ha contemplat, però bueno, quan més es demorarà una vegada establert el pressupost? Vale? Aquesta serà la primera pregunta. I també el tema del clima, que ja es va parlar amb la regidora i crec que vostè també va assistir a aquella reunió amb nosaltres, el tema del clima. Fa molt de temps, ho sé, però nosaltres ens en recordem i creiem que el tema del clima a l'escola Bressol és algo que s'està deixant molt. Ara comença la calor i per ficar-vos en context, els infants estan habitualment al passadís i en bolquer. Vale? Per si no coneixeu aquesta situació que passa, és així i no d'aquest any. Jo soc usuària des de fa 5 i suposo que aquest serà el 5è any que passarà el mateix. Vale? I també se m'ha dit que hi ha un pressupost, però quan s'executarà aquesta obra? Perquè fa 2 cursos se'ns va comunicar que hi havia un pla d'execució de l'obra per parts o no sé què, primer una banda de l'edifici, després l'altra i després la resta a l'estiu o una cosa així, però encara 2 anys després o 2 cursos després seguim a l'espera d'aquest clima. I finalment, al terra de l'edifici, quan o si està previst fer un canvi o un manteniment gros, no un manteniment d'un metre quadrat o allò que sigui molt, molt greu, perquè ara ja comença a ser greu al terra de l'escola Bressol en general, no un racó, sinó de tot el centre, tret de l'aula multisensorial que ja es va fer perquè era horrorosa aquella situació.
Moltes gràcies, Andrea. I ara l'Eric.
Hola, bona tarda. 2 preguntes. La primera és sobre la rotonda de Can Mas, o sigui, aquí, bueno, la rotonda, la cruïlla de Can Mas. Aquí s'està dient que estem compromesos amb la millora de la seguretat, bueno, que la gent sàpiga que el PSC va votar en contra de fer una rotonda a Can Mas, vale? Que la gent ho sàpiga, perquè vosaltres aquí defenseu una cosa i al Parlament voteu una altra. No sé si és que no us escolten o què. Aleshores, quina proposta té l'Ajuntament per fer a Can Mas per millorar la cruïlla perillosa que fa no gaire va deixar un mort un motorista? I segon, sobre la comissaria de Mossos d'Esquadra. Mira, aquí s'ha dit en diverses ocasions que sí, que la Generalitat posarà una comissaria de Mossos d'Esquadra i la realitat és que no. Que el que està previst és que l'Ajuntament financiï una comissaria de policia local i ficar com a molt 10 agents dintre de la comissaria de policia local, un despatxet allà per recollir 4 denúncies, quan el que necessitem és una comissaria de referència. Jo he agafat l'annex d'inversions del pressupost que ara mateix us acabeu de felicitar entre tots pel gran pressupost que és, que no me l'he pogut mirar encara en deteniment, però que ja avanço que si és igual que l'anterior per Piera hi ha ben poc. El mateix que vau presentar al març i que no vau aprovar i ara el torneu a presentar amb un acord per fer una autopista a Mart o no sé on, orbital es diu. Bueno, una via. Aleshores, jo m'he agafat a l'annex d'inversions reals, m'he anat al pressupost, pàgina 43, Departament d'Interior, pressupost per Piera, 0 euros. Si l'Ajuntament va dient que vol fer una comissaria de Mossos d'Esquadra, on està pressupostada, si no és a la Generalitat? Que ho hem de pagar nosaltres quan és una cosa que ha de pagar la Generalitat? O com va?
Moltes gràcies. Doncs comencem les respostes. Ho fem per temàtica. A veure, comencem per els de l'Escola de Música. El tema dels alumnes, Assun, no tenim dades de quants alumnes hi han. Nosaltres el que sempre hem dit, no les tenim, no. El que sempre hem dit és que el que volíem és que la quota que es paga per poder accedir a les classes d'educació musical, perquè creiem que contra més gent hi pugui accedir millor, volíem rebaixar la quota, i és el que hem fet. Però no, si és un servei municipal... Bueno, però ens ho han de donar les dades, o sigui, a veure, nosaltres hem sol·licitat a l'Escola de Música que ens passin aquestes dades. De moment no les tenim, no me les puc inventar. Si no tenim les dades de quants alumnes tenim, què vols que fem per saber? Perquè a lo millor arriba les dades i dius, hi han 200 alumnes més. Si ens ho passen, sí. Si tu saps. El preu és més assequible. No ho has demanat tu, però hi ha gent que havia demanat una baixada de quotes. I nosaltres entenem que la música ha de ser accessible. Bueno, són visions diferents. No sabem els alumnes que hi ha. No, per contestar-li amb ella? Vols contestar?
En un principi a mi em consta que l'Ajuntament sí té aquesta dada mensual. Perquè quan han de justificar la facturació mensual de l'Escola de Música, un dels requeriments que tenen és passar alumne per alumne, amb codis numèrics, no amb noms, sinó amb codis d'alumne, les quotes que paguen per justificar els ingressos. Per tant, el número d'alumnes que tenen està justificat cada mes.
No, aquesta dada que està donant el Jordi Pau no és correcta. O sigui, tenim...
És correctíssima.
Bueno, deixes acabar de parlar... Ja sé que tens interès personal,
no,
vols fer favor,
no pots fer esmentir cada vegada. El que no pots fer esmentir cada vegada i culpar amb els altres de les coses que no som capaços nosaltres de fer.
L'únic que menteix cada vegada i cada mes
han de justificar la facturació amb els números d'alumnes que hi ha i les quotes que cobren.
No té la paraula.
Doncs fes-me fora. Però no pots mentir. Fes-me fora, però no pots mentir.
Em deixes explicar?
Aquesta informació la tens cada mes.
Me deixes explicar el que tenim?
Pues no ho saps, però no menteixis. Aquesta informació la teniu cada mes.
Vostè està mentint perquè ara, si calla un moment,
no callo, la teniu cada mes.
Li explicaré, és un maleducat.
Sóc un maleducat, però tu menteixes en cada ple.
No té la paraula.
Tu sigues una maleducada i menteixes en cada ple. I faltes a la gent. Faltes al respecte a la gent.
No faci el favor de no té la paraula. La informació que tenim no és d'alumnes. Tenim uns números perquè no sabem si el mateix... No sabem si l'alumne vol fer el favor de...
no sabem si l'alumne 1 fa violí, un alumne pot... No tenim les dades. Per molt que digui mentida el senyor Jordi Pau.
El que diu mentides és tu. Alcaldessa, la que menteix és vostè.
Baixar el preu, baixar els preus. Baixar els preus, baixar els preus, baixar els preus. Crec que està contestat. Anem pel següent. El tema de qui ha preguntat més de l'escola de música? L'Anna. El tema de la licitació s'està treballant encara, Anna. Intentarem treure-la quan abans. En principi sí, però clar, ja has vist on venim, què ens ha passat. No està tampoc 100%, nosaltres tornarem a fer la feina com s'ha fet, millorant les coses que ens van dir del Tribunal Català de Contractació i tornarem a treure la licitació. Quan abans millor, quan abans millor. Quan sapiguem, anirem donant informació quan la tinguem. Ara mateix és que no et puc donar cap dada més perquè s'està treballant. A veure, què més hi havia? De l'escola de música, l'Anna ja està. El tema de fer reunions amb els pares, dius tu, per explicar el model que portarem. Bueno, quan tinguem les dades, doncs ens ajuntem i fem una mica de repassada de lo que presentem. Fins que no ho tinguem... No, quan ho tinguem nosaltres el document. Però, o sigui, no donarem la licitació, o sigui, farem perquè no podem, val? No podem.
Ja sóc conscient que no ens podeu ensenyar els plecs de licitació, ja ho sabem, però conèixer el parer, les nostres sancions, ho dic perquè és els quarts plecs que redacteu en 3 anys, i encara és hora que no ens demaneu opinió als usuaris i les famílies. Per això ho estem reclamant a cada ple que parleu amb nosaltres.
Joan, podem entrar en bucle, perquè és que portem 3 anys amb el mateix, es va fer una reunió, es va recollir en aquella reunió...
No es va fer cap reunió.
Es va recollir en aquella reunió que hi havia moltíssima gent, la que es va fer aquí al Foment.
Aquella reunió
bueno, igual, deu presentar...
No diguem coses que no són. En aquella reunió del Foment veu presentar els segons plecs. Els segons plecs. Veu presentar aquells segons plecs
i
la resposta de la majoria de la gent va ser que no li agradaven
aquell model d'escola. I vau dir, però clar...
A partir d'aleshores ja no ens heu convocat a res, per això us pregunto.
Bueno, però perquè ja l'opinió de l'escola, vostra, dels usuaris, ja la tenim, la vam fer allà, però bueno, que no hi passa res, quan ho tinguem ens ajuntem i us ensenyem cap problema.
Val, doncs ja ens
però
avisareu.
Vull dir que aquest input ja el tenim per part de vostre.
No, perquè aquell era el segon plec, després hi va haver uns tercers, bueno, i ara esteu fent uns quarts.
No, Joan, farem
ara esteu fent uns quarts, per això, ara que esteu fent els quarts, em sembla que ens
els tercers, podríeu...
No, són els quarts, els primers, vale. Van servir per municipalitzar l'escola, perfecte. Els segons
Joan,
són
ja
els
està.
Que es van encarregar amb aquell senyor.
El tercer
són els que el Tribunal de Contractació va anul·lar perquè estaven mal fets, i ara esteu fent els quarts. Per tant, hem passat 3 anys i en portem 4. Ja ens avisareu.
Molt bé. Doncs...
Perdona una pregunta. Els plecs de prescripcions tècniques, els plecs de prescripcions són públics, no? Per tothom? El plec de prescripció tècnica és públic per qualsevol persona i qualsevol empresa que vulgui consultar.
Però quan s'aproven i es publiquen, no abans. No podem donar abans aquesta informació. Ha de sortir publicada, sí. Sí. Vale. El tema de replantar els arbres...
Gràcies. A veure, en si anem no amb curt endarreriment en tema de replantació d'arbres. Ja en si el 2023, quan vam entrar, ja hi havia, bueno, ja rebíem queixes de que s'havien talat molts arbres i no s'havien replantat. En el 23 i en el 24 hem de recordar que estàvem en decret de sequera. Vale, llavors, a l'hora de quan tu plantes un arbre, a lo que és l'edat jove, has d'estar pendent de regar-ho. i llavors teníem problemes a l'hora de poder regar, diguem, tot el verd urbà. Actualment s'està replantant, però sí que hem d'aclarir que el que són les tales o caigudes que també hi ha hagut amb voreres que no compleixen l'amplada d'accessibilitat, allà no es replantaran, precisament perquè aquell arbre allà doncs impedia el pas i realment doncs, bueno, doncs, no sé si això, si aquesta pregunta anava per la tala que es va fer a carretera del Vador, per exemple, concretes, en general.
Estem parlant de canvi climàtic, tenim un tema de les escombreries, que tenim que reciclatge de les escombreries perquè clar, perquè el canvi climàtic, però ens dediquem a talar arbres. No podem fer una actuació de talem i posem, i posem, perquè clar, tu em parles del 2023-24.
Sí. Ha pogut ha passat 25 i estem al 26, sí.
Correcte. 26 sí. Ja acabant i venint al 25.
Mare meva.
I continuem sense plantar ni un arbre dels que s'han tret, però ni un.
Bueno, això no és cert. Això no és cert. Això no és cert.
Mira. Això no és cert. Vador,
sí. És que aquells ja t'ho avanço, aquells no es plantaran. Es van retirar per petició també de Diputació, si no ells tampoc feien l'actuació que es va fer allà dels reductors. Hem de dir avui dia, és a dir, una cosa és el verd urbà i una altra cosa és la contaminació, boscos, etc. Des de fa anys Piera precisament no està desforestada, està tot el contrari, perquè tots els camps de cultiu que abans això ho sabem des de fa anys, és a dir, això no ha sigut des d'aquest mandat ni d'anterior, això ja ens ho van comunicar prèviament a dos mandats com a mínim, que Piera no està desforestada, precisament és el contrari, molts camps de conreu que s'utilitzaven i que es treballaven anys i anys ja fa molts anys que ja no es treballen i el bosc està creixent i està menjant, llavors no està desforestada, tenim accés realment. I després està el verd urbà, que el verd urbà s'ha de posar on s'ha de posar. Avui dia, vale, el que quedi bonic un passeig o un carrer amb una vorera que és de 60 centímetres o de 80 centímetres i plantem un arbre al mig, avui dia això va en contra de l'accessibilitat, la qual és totalment prioritària. Llavors, aquí va ser, en aquest punt concretament, que van ser un tou, a ningú, penso que a ningú d'aquesta taula, ni equip de govern, ni oposició, ni ningú que estigués en aquesta sala, i penso que a ningú li agrada de talar tots aquests arbres, a ningú, I a brigada o a qui sigui, penso que tampoc aquesta sobrecàrrega de feina, és a dir, que no estan parats, precisament, és a dir, quan se'ls dona una instrucció és en base a un criteri. Aquí s'havia de fer unes adequacions en aquest passeig i Diputació va dir sí, però vosaltres heu de començar i heu de començar fent la vorera, és a dir, el màxim possible que dona, el màxim accessible que dona. L'amplada no te la pots ampliar perquè el carril que ja tenen per aparcar i per circular, per després aparcar, perquè no poden aturar el trànsit enmig de la carretera per fer maniobres, llavors aquell carril és necessari i voldran aparcar, lògicament. Llavors, doncs, allò, l'amplada és la que dona. Doncs tots els obstacles que tenen en aquella vorera te'ls has de carregar. Et faci el mal o no, que et faci, perquè en la reunió estava jo mateix. Allò es va fer. També aquests arbres s'ha de dir que estaven rebentant fonamentacions i murs de veïns. Que el que no li afectava, doncs, està molt bé, però el veí que sí que li estava aixecant el mur i tota la terrassa i a saber fins a on havien arribat les arrels, sota de casa segurament, doncs no li feia cap gràcia i hi ha instàncies, en peticions també de tala. Ja dic, en les voreres que sí que donen, i això és un tema que estem tractant sobre la taula, que sí que és cert que tampoc és fer una compra de 5 arbres, sinó que és, són uns quants endarrerits que van, s'aniran replantant. I és un tema que està sobre la taula i s'està treballant amb el cap de brigada perquè vagi dotant, diguem, els escocells que siguin factibles d'omplir amb arbrat. No. Vale? Doncs, mira, aquesta setmana passada precisament estàvem tocant el tema i una de les compres està ja pràcticament pressupostada. És una compra que és minúscula. En realitat estem parlant de 15 o 20 arbres, vale? S'aniran fent. És algo que tal qual es van morint, fa 4 dies es va haver de talar el camp de futbol, estava mort,
Vale? És a dir, els arbrats estan, els que estalen per accessibilitat, els que estalen per recollir assignatures perquè estan afectant a finques privades, i estan els que es moren i els, o estan malalts i els has de tallar. Aquests van sortint i sí, la tendència ara es vol canviar a que sigui doncs, anar replantant. No serà algo que es pugui fer en 4 dies tot, però sí que ja, doncs, on hi havia un escocell que sigui viable que allà hi hagi un arbre, es plantarà. En l'escocell d'una vorera de 60 o 80 centímetres o fins i tot un metre, però que si l'arbre ha d'anar al mig de la vorera perquè no pot anar tocant el bordó, si aquella vorera queda inaccessible, allà no es replantarà. Però no perquè jo, regidor, ho digui o perquè cap de l'equip de govern ho digui, sinó perquè la llei et diu que has de donar prioritat a l'accessibilitat, a no al verd urbà. Que en canvi tenim passejos i carrers que sí, doncs allà conviden a que si un arbre d'aquells es mor, doncs allà es replanta un altre arbre perquè la vorera dona l'amplada i no t'estàs carregant aquesta accessibilitat. I allà, doncs, vamos, serà segur que es replanti amb un altre. Vale, però ja dic, s'ha de prioritzar això.
Vale, i van a l'extensió en los terrenos del tema de las de los sí, sí, y en los que salen y Jorge lo de la pirotecnia y aprovecha.
Todas las parcelas que no son pocas, no se mantengan claramente en un montón de barrios y hasta en el propio núcleo, ¿vale? Pero sobre todo en barrios tenemos una proliferación de segregaciones de parcelas que en los años 60, 70 crecieron y en su día la gente hizo inversión y luego allí no han edificado nada y aquello pues ha quedado allí muerto y esperando no sé a qué día pues y nos estamos encontrando con gente que hasta fallece y a la hora de hacer los requerimientos tenemos problemas porque los requerimientos a veces no llegan. Esa persona ha fallecido, los herederos aún no han cogido la herencia y esto con la ORGT se trabaja y se pica piedra, pero la cosa va lenta. Entonces, normalmente, cuando recibimos una queja, el inspector municipal pues hace visita, hace su acta y su informe técnico, la jurista hace el otro, se manda decreto con requerimiento de que haga esa limpieza. Hay gente que obedece a la primera. Hay gente que no obedece a la primera, pero a la segunda, que a lo mejor le pones una sanción, una multa coercitiva, entonces ya sí que obedece. Ciertamente las multas que se estaban poniendo hasta hace un tiempo eran tan minúsculas que la gente prefería, han habido casos de ir pagando multas sin hacer caso al requerimiento, como el objetivo no es tampoco el recaptatorio, pero es que el que obedezcas. Entonces, bueno, eso también se trabajó, ¿vale? Porque a lo mejor en el primer requerimiento ya tienes que obedecer. Pero insisto, nos encontramos con muchos casos en que y son los más complicados, en que la propiedad pues ha fallecido lo que sea y tienes que empezar a investigar, porque hay un trabajo detrás, a ver no a quién tienes que reclamar, sino cómo contactas con esa persona, dónde y entonces luego están las otras y esas normalmente, a ver, no digo que sean más rápidas, pero si hay alguien a quien llegar el requerimiento, a veces me sabe mal y ahí acabamos utilizando hasta el cuerpo de policía, digamos, porque a veces te encuentras con que no te reciben, no te quieren recibir el correo entonces las notificaciones. Pues bueno, pues a veces me sabe mal, a veces tiramos también del cuerpo policial, pero que me refiero que al final se está detrás. Otra cosa es que algunos obedezcan a la primera, otros a la segunda, otros a la quinta o sexta.
La época que yo vine a vivir aquí, cuando había una obra, pasaba un señor con un vespino y rápidamente pasaba a que pasaras a buscar el permiso de obra. ¿Por qué no lo ponéis ahora y todo el que tenga la valla le haga un requerimiento el señor de la moto y corten la valla? Yo creo que la moto no gasta tanto y saldríais ganando.
Sí, es lo que quería decir yo, un momentito. Para que haya esa actuación tiene que haber una queja. No hay nadie que supervise eso sin que el vecino diga, oiga, que aquí está esto. Es más o menos lo que
estaba precisamente estamos creando las figuras de inspección de vía pública, ¿vale? Y se encargarán en parte de su jornada de esto,
Vale, pero quiero también, no hace mucho, con otro vecino que hace poco estaba aquí, ahora no de esto, pero precisamente él decía, dice, ostras, dice, antes de que el ciudadano se dé cuenta de que esta baldosa está rota o lo que sea, dice, estaría bien que el propio ayuntamiento lo pudiera. Digo, aquel decía pues una inspección de las aceras, por ejemplo, ¿no? Y digo, en realidad cuando... Lo suyo es que primero compensemos o lleguemos a atender a todas las reclamaciones que nos entran de los propios vecinos, y entonces cuando en realidad ya hayamos cubierto esas necesidades y esas quejas, será cuando nosotros podremos ir incrementando esa lista de mejoras a hacer. Es decir, que tampoco, es decir, estamos trabajando en esas plazas, pero que sí que servirán, pero servirán también para ir nutriendo antes o anticiparnos a las quejas de los vecinos, pero que a la hora de atenderlo también hay que reforzar el equipo técnico, porque luego se encontrarán las quejas de los vecinos y también las quejas de los inspectores de vía pública. Entonces,
ese encargado puede hacer un recorrido por la calle supervisando el trabajo y decir, aquí sale medio metro, y tomar nota y pasarle la información al ayuntamiento.
Sería una manera de...
Pero si va a haber un inspector de vía públicas...
Sí.
¿Vale? Por los municipios, por las organizaciones.
Pero tendremos el perfil del inspector de vía pública. Es que es el que tiene más fuerza, porque el agente cívico lo que va a hacer es venir y decir, inspector, ves, o sea, no tiene la fuerza técnica. Sí, pero toma. Igualmente tiene que ir el inspector. O sea, es pero si tenemos el inspector, si tendremos dos figuras, ¿no? Dos figuras, dos de figuras. Bueno, empecemos así y vamos... ahora no tenemos nada. Susana, ¿contestas a la Eva mal tema de...?
Lo siguiente que he preguntado. Lo de los perros y lo de la casa famosa.
Lo de los perros y la casa... Lo de los perros de las cacas del parque.
Claro.
Bueno, los perros de la caca del parque, primero que un perro que no tiene que entrar en un parque, pues, eso ya de entrada.
¿Se pueden cerrar la puerta por la noche a partir de las 10, las puertas de allí?
¿Del recinto de Can Claramunt? Pues sí. Supongo que habrá que mirar a ver si se puede hacer eso.
Pero
Jorge.
¿Los niños dónde se van?
Bueno,
a la noche.
Lo que me importa es que haya limpieza.
Lo que importa es que el perro no tiene que entrar en un parque. Es que...
A mí lo que me importa es que haya limpieza para los niños y para los mayores.
Espera, Jorge.
Niños, a ver, te hablo de los niños que tienen 17, 18, 19, 20, 21, 22, es que...
No. Pero que no vayan con el perro.
¿Eh? Espera, Jorge.
No tienen por qué ir con el perro.
Jorge, contesta lo de la pirotecnia.
Sí, bueno, también el tema del parque. Cuando dius lo del parque, yo creo que habían ficado un cartel para no prohibir gossos, pero eso no fan res, ¿no? Vale. Bueno, pues...
También os quiero dar las gracias porque habéis quitado todos los setos que había y habéis dejado el parque donde están para jugar los niños muy bien. O sea, lo mismo que una cosa, la otra.
Espera, que aprovecho. Ha sido una primera actuación donde estaban los cipreses, ahora vamos a poner toda la valla perimetral, valla de madera, y luego se van a cambiar todos los elementos.
Vale.
En la siguiente. Pero ahora antes del verano, sobre todo los cipreses, porque secos estaban generando mucho mosquito y tal, además las vallas que tenían esos cipreses estaban rotas, podía más bien que un niño se hiciera daño que no, que no ayudar. Con lo cual, ahora hemos quitado los cipreses y en 20 días o así pondremos las vallas ya.
Pero que las madres están muy contentas de que estén así, porque desde cualquier sitio ven los niños. Vale. Eso es.
Vale, llavors lo que farem amb el tema dels gossos sí que farem una campanya de concienciació para que no entrin. O sea, els gossos no podran entrar. Vale. I després lo que dius de la casa aquesta de... Van fer actuacions, van fer volar el dron, nada, la paret de la setmana. La veritat és que tampoc van trobar coses així molt estranyes. Sí que n'hi havia un mapa de calor així una mica...
Però és igual, aunque no encontréis coses estranyes, és una casa que està hecha ilegal en un terreno rústico. Terreno rústico, ¿qué quiere decir? Que no se puede edificar. ¿Con qué permisos han hecho la casa? ¿Con quién han contado para hacer la casa? ¿Y quién es quien ha hecho la casa? Alguien con mucha fuerza y con muchos amigos. Más claro me parece que no lo puedo decir.
A ver, en sí, la inspección...
Aquello era una barraca de 20 metros que guardaban petardos. Y a raíz de aquella barraca peleamos para que echaran los petardos. Nos regalaron petardos para un año en la fiesta hacer petardos. Y a raíz de ahí empezaron a hacer obra. Y a hacer obra. El que compró la barraca tiene que ser multimillonario porque allí ha hecho una mansión. No es una casa, es una mansión. Porque tiene una piscina olímpica. Tiene un generador porque allí no hay luz. Que es casi.
Pero eso lo ha ido a mirar la policía.
Y que me digan a mí que es una casa de colonias, por favor. Que no me he caído de un guindo esta mañana.
A ver, piscina olímpica, olímpica no es, ¿eh? No son 20, que una piscina olímpica no es, ya le aseguro yo que no, ¿eh?
Hombre, no es una balsita como la que tengo yo, ¿eh?
Ya, pero una piscina olímpica son más de 25 metros, claro, ya le aseguro que eso era medio balsa, ¿eh? Que es que... o 50, ¿no?
Mira, ya más cerca de ella de fotos, si puedo, si no me atacan los perros.
¿Eh? Vale. Y, sí, ¿puedo aprovechar y contestar a Eva, que... que expresa...
A mí, tranquilo.
¿Vale? Sí, Eva, tenés razón. Me enviaste una foto y lo cierto es que no se me ha olvidado, ¿vale? Yo, para que un poco entiendan, Eva lo que proponía era un teléfono, ¿no?, para poner en los comercios, para favorecer... ¿Lo has dicho tú? Ah, ¿y vas a hacerlo tú? Ah, bien, entonces te aprovecho para... vamos a hacer ahora una campaña informativa con los comercios porque vamos a implementar un... es como un botón de pánico, que le llaman el Track Alert, que está, digamos, monitorizado con las emisoras de la policía, y vamos a hacer una ruta por todos los comercios, ¿no? Pues aprovecharemos y también intentaremos, pues eso, ofrecer este que, bueno, también lo estaba comentando con la regidora de comercio, y oye, es una buena idea, que no cuesta nada, y oye, y es una cosa que a los menores de 16 años, pues oye, se les puede facilitar, ¿vale? Pero sí, es cierto, se me había olvidado, ¿eh? Disculpa, ¿eh? Gracias.
Ahora sí, Susana, sí, i l'Àngel, que
contestin. I contestant al tema de la canonada, si ets amable de dir al carrer, justament perquè ho mirem a MIPSA, en aquest cas, ho dic perquè moltes vegades els problemes de l'aigua no venen del propi carrer, sinó aigües amunt, del punt on es van derivant les aigües. Mira, per posar-te un exemple, ara fa la setmana passada es va acabar l'empalme entre el carrer Barcelona, entre Sant Jordi i l'Avinguda de Barcelona, allà s'ha fet una connexió de canonades, i vam passar d'una canonada que era literalment així, de 8 centímetres només, a una de 220. I gràcies a això, totes les cases del carrer de Barcelona, Tarragona i Lleida, de l'Avinguda de Barcelona i el primer de Sant Jordi, s'han pogut treure els aforaments perquè tenia una pressió que era paupèrrima, perquè és que anava escanyat allò. Llavors, hi ha molts casos, ara no sé exactament quins de Can Claramunt i d'altres llocs, que moltes vegades hi ha un carrer que està a una cota més alta o que està a un determinat lloc, però aquell tub està bé, però aigües més amunt hi ha un lloc que l'escanyen, i llavors per molta pressió que l'intentis posar no passa. Llavors s'han d'anar fent aquestes obres per deixar la xarxa com toca, amb una pressió adequada. Per tant, si em dius on, això ens ho mirem al detall, sense problema.
Vale, yo no he estudiado el campo este de las cañerías, pero sí que algo entiendo. Esta es mi casa. Vino el técnico, me dijo, sí, tú tienes, te sale un montón de presión. Vale. Yo tengo aquí el depósito del agua, es decir, donde me sale el agua directa, y justamente al lado hay un grifo. ¿Me vas a decir que en un trozo así pierde presión? En una obra que hace 2 años que está hecha, es que es inviable, es decir, me dice, no, pues pon tu motor, es decir, esa es la explicación. Entonces, de aquí a 2 meses, cuando venga la factura, le diré al ayuntamiento, oye, mira, pago el motor, pago lo que sea, y vosotros me abonáis el cargo, supongo, porque claro, la explicación del técnico fue esa. No te va a llegar presión nunca, ¿en serio? Es decir, es que me encantaría que viniera, sobre todo los viernes. Es que no se puede llenar el cubo lo lleno, casi veo un capítulo de una serie. Me siento y digo, ya se llenará el cubo, eso no es normal.
El tema està és a l'escomesa de casa teva. O sigui, tu abans d'entrar, quan arriba l'aigua al comptador, és allà on tens de tenir pressió, que és el problema que estàs tenint. Llavors, és el que et dic. El problema ve d'aquest origen, de que just abans del comptador no tens la pressió suficient perquè un lloc aigües amunt hi ha un costat que s'està escanyant. I el teu veí segur que li està passant el mateix, entenc.
No le he preguntado, pero el problema lo tengo yo. El vecino supongo que también lo tiene, pero no le he preguntado. Pero te vuelvo a repetir que vino el técnico y me dijo que sí, que tenía presión. Que tienes presión. Me dijo lo mismo que tú. Que sí, que está a la altura y tal. Me parece estupendo, ¿vale? Pero que te vuelvo a repetir. Él abrió el grifo, salió presión. Abrí yo el grifo que está a unos, nada, a medio metro. Y me empezaba a caer un poco agua. Es decir, que el motivo no sé cuál es. Porque él me dijo que estaba todo limpio y tal. Me dijo, no, el problema tendrás tú en tu casa, a ver. Es decir, que yo no tengo ningún problema. Yo pago un técnico que sea como Dios manda, que me lo mire, y vosotros me pagáis el presupuesto. Es decir, os hago un presupuesto y me lo pagáis vosotros. Porque si una persona del ayuntamiento me dice que el problema lo tengo yo, cuando te estoy hablando que es de medio metro, es que es imposible. Que me estás diciendo tú lo de qué altura y tal. Mira, hay pueblos, yo vengo de Sarrañola, allí tenemos Monflorí, que está a la otra punta del mundo, y tienen agua, y presión. Quiero decir, no es que aquí seamos más raros.
És raro. Si després, per no fer-ho públic, em pesen les teves dades, pues passaré per mirar, perquè és que és estrany,
Passa. Sobretot un viernes, passa't un viernes. Claro, hay más gente.
Sí, i contestant amb el senyor Manel referent al tema de les escombraries, la carta aquesta, el tema està de que l'Ajuntament de Piera no té funcionaris suficients com per repartir 9.000 targetes que s'han repartit per obrir contenidors. Llavors, el que ha fet l'Ajuntament va treure un concurs públic, l'atenció ciutadana, que entre altres coses hi havia el servei d'anar repartint les targetes aquestes. Evidentment, entre l'Ajuntament, que és l'ens públic, i l'empresa que ha guanyat, que és una empresa privada, hi ha un contracte per blindar tot el tema de protecció de dades, faltaria més, perquè és una cosa, evidentment, que és molt sensible. A la carta, el que es demana és de que, per facilitar la feina a la persona que està repartint les targetes i programant-les, és que s'hi pot que aporti doncs, un rebut d'IBI, un de les escombraries o el que sigui, per veure la referència cadastral. Per què? Perquè ja repartint les targetes ens hem donat compte de moltíssimes tampoc, però com a mínim 200 i pico referències de gent que realment no estava pagant la taxa d'escombraries perquè no s'havia fet la divisió horitzontal a casa seva o coses d'aquestes. També demanen el telèfon perquè si mai hi hagués alguna incidència poguessin contactar amb vostè per dir mire, al barri de Can Bonastre resulta que passa no sé què i es pugui avisar així. Si vostè, que és ben legítim, no confia en l'empresa privada per cedir les seves dades, jo mateix soc un servidor públic, em puc comprometre amb vostè ara en privat, em facilita les seves dades, jo li facilito el programa i li dono la targeta a vostè i així no ha de passar per l'empresa privada sense cap problema, si li sembla. Sí, no ho dubto, eh? No, justament ho fem també per detectar casos com li he dit, de que si anem repartint les cartes una miqueta a la babalà sense vincular-la amb la referència cadastral, ens haguéssim quedat secs, perquè a resultes d'anar repartint les cartes i anar fent tota la implantació d'aquest nou sistema, això hem detectat coses estranyes, o sigui, la típica, aquí el que es cantica ens ha passat molt, als baixos se l'ha quedat el pare i a la planta de dalt viuen els fills, però són dos habitatges independents i clar, és una referència, gent que no estava pagant, coses d'aquestes, i llavors clar, per evitar-ho hem aprofitat per fer un filtratge en aquest sentit, però bueno, ara després quan acabi ple, si vol parlem un moment i ho solucionem sense problema.
Susana, contestes a...
Sí, Eva, te contesté, te dije que de cara a lo macro así iríamos de cara a los presupuestos del 2027, que ya veurem si estic jo o no estic jo, però bueno, farem els pressupostos. Però a banda, ja ha entrat, justament, bueno, no ha entrat, menteixo, aquesta setmana passada van ser els exàmens dels treballadors socials i ja sabem que com a mínim han aprovat dos, quedarà una plantilla i una altra, i cap a principi de juny segurament vindrà la plaça d'educador social, que és el que et deia, que vindran a ampliar, llavors com a mínim podrem anar a copsar i a veure les coses a les... A partir de finals de juny? Ja, sí. Sí, sí que decimos, os hemos sacado la plaza, han hecho el examen, la han aprobado, pero hay un tiempo de exposición, hay un tiempo para coger el cargo, o sea, los tiempos no los mandamos nosotros.
No sé, pero no hay
social, algo. Ya, de momento es lo que vamos a hacer. No me voy a prometer en hacer nada que luego no se va a cumplir.
¿Y el
ayuntamiento
no puede hacer algo?
El ayuntamiento, com per arribar a la gent gran, que hi ha molta gent gran que està sola.
Susana, hi havia el projecte Veu Amiga per la gent gran, per fer front a la solitud. No sé si el teniu en marxa, si se segueix fent, vull dir, hi havia un projecte iniciat ja.
El problema està amb tota la gent de totes les urbanitzacions i poder arribar a tot arreu. Llavors, el que li vaig comentar a l'Eva és, sí, és que em sembla bé, llavors deia, puedo hacer voluntario. Ostres, que està molt guai que la gent pugui fer de voluntari, però no pots deixar aquesta responsabilitat, que és de l'administració pública, en mans de voluntaris, perquè no els hi pots demanar realment. Llavors, jo el que li deia és, ara que posarem més muscle a serveis socials, perquè de primeres vindran dos treballadors que ara no tenim, jo crec que són els perfils que han d'anar a veure realment la gent com està, en quines condicions està, i poder arribar. Tots són pressupostos, és que realment sí que n'hi ha coses que es pot mirar, però és que tot depèn de pressupostos. I com a mínim tindrem, ja tenim, o sigui, ja van aprovar gent, amb la qual se suposa que tindrem ja, disposarem ja de persones.
Desde servicios sociales eso ya se hace, en la medida de lo posible, porque claro, tienen mucha faena, pero eso ya está, ya es va fent,
sí, i tenim les treballadores socials que són de gent gran i tenim les de dependència, o sigui, sí que les tenen, a més estan dividides per grups, hi ha la de família, hi ha la de gent gran, hi ha la de dependències. Sí que trucar a tothom una persona de la gent que està al padró per veure si encara està, i si això no es fa, però és que això és una currada que quan es pugui anar a una urbanització a veure quanta gent hi ha aquí empadronada, 30 persones, de quina edat, de tants, podrem anar a veure-ho. La gent té l'assistència, amb la qual la gent, com sap que és gratuïta també, doncs bé, s'apunta, és a dir, sí que saps més o menys la gent que tens coberta. És veritat que hi ha molta gent que no, que saps que no la tens coberta, i sí que estem en contacte a treball social amb treballador social del CAP, i ells hacen reunions cada setmana, o sigui, que estem. Hay gente sola? Sí, però...
Yo sé que estáis haciendo muchas cosas, pero es que está viniendo una ola de calor muy fuerte, están solos, la bajada de pensión, hay muchas cosas para los abuelos, es decir, porque lo veo todos los días porque trabajo donde trabajo, es decir, si hay allí, hay aquí, entonces a mí me preocupa allí, aquí, porque no soy Superman y puedo abarcar todo. Pero si pudiera lo haría.
No, pero nosotros tampoco, ¿eh? Ya, ni con el dinero público tampoco debemos abarcarlo.
De hecho, te dije incluso de hacerme yo voluntaria.
Sí, lo he dicho.
Te dije, yo me hago voluntaria, tengo las tardes, me voy tranquilamente, me cojo y me voy directamente a donde tenga que ir. Es decir, no voy a cobrar dinero, no quiero saber nada.
Sí, lo acabo de decir, que te ofreciste, lo que pasa que me parece... De todas maneras, es lo que te digo, si lo que no voy a hacer es prometer una cosa que luego no se va a cumplir. No yo.
Vale, ahora Andrea te respondo a ti, pero quizás creo que también a lo mejor sería bueno hacer una reunión, si queréis, aquí y explicaros lo que explicamos el otro día. Pero bueno, en referencia a lo del suelo, ¿vale? Yo fui... El de fuera, sí, que es el que a mí el de fuera, el del cemento, que a mí me avisaron y el mismo día estuve allí con la directora. Y tenemos, porque querían césped y el césped no lo pueden, porque es mucho trozo, hay que hacer un proyecto, o sea, no es tan fácil ni tan rápido. Entonces, se ha pedido desde Brigada unas piezas estas de puzzle que se dicen, que es de como el material este que se utiliza para los parques y para jardins d'infant también, caucho. Bueno, no sé si es caucho, no sé si la palabra técnica es caucho. Bueno, ya sabes lo que... Y eso está pedido ya y en principio el CAP de Brigada me ha dicho, porque hoy he hablado con Silvia, que habíamos quedado para el jueves pero a ella no le iba bien, y hemos quedado para el viernes con la lista de las cosas que faltan por hacer para repasarlas. Y espera, que no te quiero decir una cosa por la otra... Porque me ha empezado el CAP de Brigada, que sí que estamos por la YAR, y me ha empezado a enviar aquí un montón de fotos y de instancias y cuando se ha hecho la respuesta y todo. Es que me parece que me ha dicho que en una o dos semanas máximo estará el material aquí para colocar. Te lo busco bien y te lo detallo, pero esto es ya inmediato. El tema del clima, ya está adjudicado, ¿vale? Son 218.000 euros lo que cuesta el tema del clima y ya está la empresa adjudicada. Y lo que se va a hacer ahora es con la empresa y la Llar d'Infants ir a hablar con dirección para a ver cuándo es el mejor momento para que puedan empezar y que no y molestar lo menos posible. Pero esto queda puesto este verano. ¿Vale?
Se supone que hace dos cursos quedaba de la misma manera que me estás diciendo ahora.
No, porque ahora está adjudicado ya. O sea, ya tenemos una empresa adjudicada. O sea, no es... No. A ver, te lo digo porque está adjudicado. O sea, ya hay una empresa que ya se le ha dicho que es la que ha ganado la licitación y es la que lo va a hacer. Si queréis, luego pues cogemos hora y os lo mismo que estuvimos explicando. No sé si os lo han explicado, han hecho traslado las profesoras que estuvimos el martes, ¿no?
El lunes.
Vale, pues el lunes os explicamos también sin problema, bueno, ¿vale?
Pues sí, os presentáis porque hemos querido comunicaros varias veces.
Yo con Gemma. Conmigo, yo conmigo
no,
cuando...
Conmigo no, porque el referente en principio era Gemma.
Sí, pero cuando hay alguna cosa...
No cuando coincidir nunca.
En cuando hay alguna...
También se han pedido cosas... Y es lo que he dicho, ha pasado un año.
Yo estoy, vamos, vivo aquí, o sea, si lleva por lo que sea, pues ya tiene, no tiene exclusividad de estar aquí, cualquier cosa, Silvia lo sabe, a partir de ahora me decís a mí y yo, es que estoy aquí cada día, no, ahora si acaso os doy mi teléfono y cualquier cosa, bueno, ahora cuando acabemos hablamos, ¿vale? Al Eric. Atiende, Eric, que va por ti.
Una pregunta, Carme, abans de l'Eric. Aquest sistema de cautxo que ara comentàvem amb la Yolanda, no l'estan retirant a tot arreu dels parcs infantils? Pregunto, eh?
No sé. S'està, és que no sé si... Jo no he dit la paraula cautxo perquè no sé com es diu el material. Però és específic per llar d'infants i parques. Vull dir, és un material específic.
El cautxo és molt dur.
Sí. No, és que per això no he dit cautxo, perquè no em sonava ben bé la paraula aquesta. Eric, la cruïlla de Can Mas, no sé si has escuchado el pleno, nosotros, gobierne quien gobierne, PSC o quien gobierne, insistiremos para las mejoras de nuestro municipio, insistiremos, pues como no puede ser de otra manera.
No han votado en contra.
Han votado en contra ya, pero nosotros vamos a insistir, ¿qué?
Home, ya te digo yo que el meu partit no vota en contra d'algú que demano.
Bueno, no,
segur.
No.
D'algú que jo demano,
segur que no. Anem a deixar a part dels partits.
Home, no, no, és que tu representes un partit.
Te vaig a contestar, no? Nosaltres, com a equip de govern, insistirem en les millores del nostre municipi, governi qui governi. Ja està contestat i estem, ja ho he dit abans, estem fent un informe on no hi ha tan sols l'entrada d'aquesta conflictiva de Can Mas, que també paral·lelament nosaltres com a Ajuntament estem treballant altres opcions que creiem, que considerem que s'han de fer també a Can Mas, però això és un tema d'Ajuntament. El tema que és de Generalitat, doncs ho treballarem amb la Generalitat, claro que sí, faltaria més. I el tema de comissaria de Mossos, és que podem estar dient lo mismo que sí, que no. Comissaria de Mossos estarà aquí, sí. El projecte s'està acabant de fer, el nostre projecte. Si els Mossos de moment han d'estar en un espai on estiguem nosaltres i convenir amb la Generalitat, que no ho sé, estem parlant, estàs parlant tu, perquè no ho sé, quan tinguem el document signat ja te'l farem arribar i veuràs realment, perquè ara és dir, perquè m'han dit, perquè diuen, quan tinguem el document signat amb el Departament d'Interior, doncs te l'ensenyarem sense cap problema. El nostre objectiu és que hi hagi Mossos al territori i treballarem amb aquesta línia, clar que
mira,
sí.
Mira, doncs t'avanço que presentarem una esmena al Parlament perquè
no
la Generalitat financi, perquè la Generalitat financi la comissaria de Mossos d'Esquadra que hi ha d'haver a Piera i la incorpori al pressupost. I tindràs l'oportunitat de pressionar el teu partit perquè l'aprovi i tots en aquesta càmera estaran... Tindran l'oportunitat de pressionar el partit, el teu partit.
Pressionar el govern...
No, el grup parlamentari del PSC.
Pressionar el govern de la Generalitat, però és que no he de pressionar res perquè estem en contacte...
Bueno, tindràs l'oportunitat que es vegi, si és veritat que estàs en contacte... Si ho votes a favor.
Tu has de fer aquesta feina i nosaltres hem de fer la que ens toca.
A veure si ho voteu a favor.
Ja
si ho voteu en contra és que no voleu una comissaria a Piera.
Eric, no
bueno,
facis,
jo ho veig molt senzill.
No facis aquí política barata, hijo, que no. Que
no de barata no. Jo vull dos o tres milions d'euros per fer una comissaria. La barata la fas tu, que és a Guastàvies.
Jo crec que t'he contestat, els Mossos vindran aquí a Piera, aunque te pese... vindran aquí Pierre i quan tinguem el document ja te'l farem arribar, no pateixis.
A veure si és veritat
moltes
i aproves l'esmena.
Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i ens veiem en breu.
Doncs fins aquí aquesta sessió ordinària, la prevista per aquest dimecres 27 de maig del 2026, quan passen ja 2 minuts d'un quart de 10 del vespre, per tant 3 hores i 17 minuts que ha durat aquesta sessió ordinària. En alguns moments doncs pujar a to, en altres més tranquil·la, i ara finalment doncs amb les preguntes del públic. Nosaltres anem posant punt i final a aquesta retransmissió, que podreu recuperar com és habitual, a la pàgina web municipal, a la pàgina web de la ràdio, en aquest cas, de radioipiera.online. Dir-vos que demà, excepcionalment, si ja sabeu que normalment quan hi ha un ple ordinari l'endemà fem tertúlia política, demà no serà el cas, l'emplaçarem segurament a la setmana que ve, us anirem informant, i en tot cas, dir-vos que sí, que podeu recuperar aquesta sessió a través de la pàgina web. Ho deixem aquí, gràcies com sempre per la vostra atenció, i d'aquí res, d'aquí 12 minuts recuperem també la nit del llop, que havia de sortir a les 9 i que l'hem tirat una mica endavant per poder-lo escoltar atentament a partir de 2:15 del vespre. Gràcies, bona nit.